Los orígenes, como en Snatch, Matthew McConaughey.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes. Un dia més, un divendres de l'últim mes de l'any. Això sona a Año Nuevo, divendres de l'últim mes de l'any. Nosaltres està Víctor Manuel Rubio Poveda. Bon dia.
Bon dia, Susana.
I també tenim en nosaltres a Maria Ventura López. Bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Víctor, ràpidament, què va passar a nit?
0-1, se va classificar el Villarreal per a la següent ronda. Va guanyar en gol de Chigüece, el dilluns 14 vos invadirem el vostre programa.
Uau, m'encanta, sobretot per això, perquè s'ha guanyat, perquè s'han quedat primers, no?
Primers de grup, per lo tant, la tornada que és en febrer, el segon partit és així, en teoria, dona avantatge, això.
Bueno, horaris.
Pues mira, el diumenge, derbi autonòmic contra l'Elx, a les 6 i mitja de la vesprada, ens pita Jaime Latre. En este vam guanyar el partit aquell històric del Barça B que vam anar tants.
Sí, sí.
I dir que també el diumenge, però pel matí a les 12 del migdia, juga el Villarreal femení en Albacete i en la web de la televisió de Castella-La Mancha se podrà veure el partit per a aquells que el vulguin veure.
Sí, sobretot per a aquells que vulguin disfrutar d'aquestes jugadores tan bones que tenim. Maria, ens dones dades?
Sí, comencem xifres del Covid, perquè la Comunitat Valenciana ha registrat 1.722 nous casos de coronavirus, ja sabeu, confirmats per prova PCR o a través dels tests d'antígens. D'aquests 1.722 nous casos, 143 pertanyen a la província de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.227 persones ingressades, 120 a la província, amb 21 pacients en l'UCI, ja sabeu, ha baixat d'ahir avui els pacients en l'UCI i això ens agrada molt. S'han registrat 13 defuncions per coronavirus des de l'última actualització. Hi han 53 nous brots, 4 a la província de Castelló, que passem a enumerar. El primer d'ells és a Vinaròs, amb 3 casos d'origen laboral. 2 orígens tenim a Castelló. El primer d'ells té 3 casos d'origen laboral i el segon també té 3 casos i també és d'origen laboral. I per últim, també tenim un brot així a Villarreal d'origen social amb 6 casos.
Bueno, anem tenint la cosa continguda com està ara, no? No se'ns està desbocant. Més notícies, Maria, tenim o podem passar a rebre el primer convidat?
Passem a rebre el primer convidat.
Sobretot perquè anem molt pillats de temps, no sé si s'han donat compte, si vos heu donat de compte, els que esteu sentint-nos, que inclús estem parlant més ràpid de lo normal. Ja tenim fora el primer convidat. Una estoneta de publicitat i entrem.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Ya tenemos en Villarreal la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito. Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Villarreal en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Además, celebra las Navidades pasando por la agencia DKV y recogiendo tu cesta de Navidad. Piensa en tu salud y en la de tu familia.
Vivace con la industria y las empresas valencianas. Es momento de apoyar a nuestros sectores productivos, de consumir productos locales, de hacer fuerte nuestra industria, nuestra economía. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Continuamos haciendo empresa. Generalitat Valenciana. Touch a una BU.
Reduís, reutilitza, recicla. Inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Estàs a la 92.2 FM.
Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas. En lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y asientaste mi memoria.
I ara ha vingut a visitar-nos el secretari general de la província de Castelló del Partit Socialista del País Valencià, Ernest Blanch. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Ernest, algo que ahir va passar per fi i és que s'aproven en el Congrés els pressupostos generals de l'Estat. Clar, jo sé que voté tot el que me dirà seran les bondats d'aquests pressupostos, però diguem, aquestes bondats com ens repercutiran a la província de Castelló?
Pues tenen una repercussió immediata i claríssima. És un tema per la historicitat de que s'han aprovat, n'hi ha que parlar-ho en bastant amplitud, crec jo. Primer, portem molts anys, sense cap pressupost general de l'Estat. Se va produir un canvi de govern al 2018 i els pressupostos del progressisme i aquells pressupostos que tenien que atendre les necessitats de la gent en 2018 mai van ser aprovats per culpa d'una majoria de bloqueig de la dreta i de l'esquerra independentista, que a més mos va abocar, si no recordo mal, a dos eleccions consecutives, hasta que s'ha pogut establir una majoria relativament estable per a poder traure estos pressupostos. Per tant, la primera qüestió és que són uns pressupostos històrics i que en tenim el pressupost. El pressupost és per a pensar en les persones que tenen que resoldre una sèrie de problemes que, a més, s'han generat com a conseqüència d'una cosa gravíssima, que és la pandèmia. Clar. La pandèmia de la Covid, que és una crisi econòmica, social i sanitària. I que, davant d'eixa qüestió, els polítics tenen que anar en lletres majúscules a fer les coses. I este pressupost, en primer lloc, respon a eixa necessitat social. A la província de Castelló, és evident que suposa un increment considerable. Estem parlant de que l'últim pressupost del Partit Popular invertia 133 milions d'euros a la província de Castelló. Els pressupostos per a 2021, els del Partit Socialista, suposen 242,98 milions d'euros. Això és, Susana, un 83% més que l'últim pressupost. Per tant, sense entrar a definir quines són les inversions concretes per a la província de Castelló, l'increment és històric i és la primera vegada que un govern, podem dir, que en la història de la democràcia, que invertís tanta quantitat de diners en el nostre territori.
A veure, nosaltres tenim avui per avui aquest increment de que el 80% és pressupost per a Castelló perquè Ximo Puig és el president de la Generalitat Valenciana?
Pues, evidentment, quan un president és d'un determinat territori, la especial sensibilitat d'aquesta persona que va al seu territori se transmetís en l'acció política. El president del govern té una relació en el president de la Generalitat suficientment de confiança com per a poder parlar en més claritat que si fos un altre partit polític per a poder marcar bé les necessitats del territori. A ningú se li escape que la Comunitat Valenciana és una comunitat infrafinanciada històricament i que calia que s'assentaren seriosament per a corregir aquestes deficiències. Per una part, per tant, ara va la qüestió de resoldre aquest finançament històric, però sí que se va arribar a un acord entre el president del govern i la presidenta de la Generalitat que els pressupostos generals de l'Estat introduirien uns elements de correcció que anirien corregint aquest dèficit històric del País Valencià. I és el que tenim en aquests pressupostos. Un 83% per a la província de Castelló, que a més, i poso ahí, que som el 12% del País Valencià, pues això, en proporció a Alacant i València, pues crec que l'abans és qualitatiu i quantitatiu.
Quan parlàvem de lo que serien els pressupostos per a, generals per a Castelló, preguntaven si a Ximo Puig el tindrien en compte perquè tal volta Ximo Puig no mai s'havia posat en contra del president del govern, sinó que sempre havia anat favorint cada decisió que prenia el president del govern i anava fent, com si diguérem, una aposta de futur, una aposta de que al final el president del govern, quan ja ha pogut aprovar aquests pressupostos, li ha donat el que el president Ximo Puig volia, no?
Bueno, jo crec que lo que tenim és el que comentava abans, és que n'hi havia una reivindicació històrica que el president de la Generalitat ha sabut liderar-la i posar-la damunt de la taula del debat polític espanyol, ja no només en la Comunitat Valenciana. I crec que ahí el president del govern ha sigut sensible. A part d'això, sí que és evident que la evolució de la crisi pandèmica respecte del govern i de l'autonomia valenciana ha anat molt bé perquè, entre altres coses, el president del govern ha aplicat part de lo que nosaltres li diem la via valenciana, que és la manera que tenim els valencians de com se tenen que establir les relacions en l'estat espanyol. No sé si és independentista, no sé si és secessionista, però a cada un li té que correspondre el que li correspon per a fer gran i rica esta nació plural que se diu Espanya.
Mire, este matí el president Ximo Puig era un poc bueno, la diana de tots els que disparaven, no? Perquè, clar, al final ha dit a la chita callando, se lo ha llevado calentito sin tener que tener ninguna confrontación con el gobierno de España. I ja era este matí el comentari d'algunes ràdios que vostè imagina ja la línia editorial que tenien. De tots els modos, el paper dels ajuntaments. Quin paper juguen els ajuntaments en aquest temps de pandèmia?
Els ajuntaments són la primera línia de foc de la política. És l'administració que està més prop de la ciutadania i la primera que rep els colps de la realitat social del carrer. Els nostres alcaldes, regidors, siguen del partit que siguen, juguen aquest paper d'immediatesa davant de la gent. I en un moment tan delicat com el de la pandèmia, han tingut que ser els primers que tenen que donar respostes a les necessitats immediates dels municipis. I a més ho han fet bé, en eficiència i en molt de treball. Jo crec que el mes d'abril i el mes de maig de qualsevol dels alcaldes del nostre territori no el desitja cap professional de cap sector. Inclús el sanitari, al qual aprofito per a felicitar tota la feina que ha fet. Els ajuntaments han sigut la gran administració, crec que és la crisi dels ajuntaments i dels alcaldes, en sentit positiu.
Hi ha hagut ajuntament que ha estat per a la labor de continuar en el motor econòmic, com un dels ajuntaments que ha sigut l'Ajuntament de Vila-real, que com vostè bé sap no ha parat per en ningú moment i hem tingut molt bones xifres de Covid. Hi ha hagut ajuntaments que no han tingut motor econòmic i, sin embargo, han tingut unes xifres molt roïns. Estan pitjor gestionats estos ajuntaments que tenen xifres pitjors?
No, jo crec que no n'hi ha que confondre una bona gestió una bona gestió administrativa o política en temps de Covid i altra cosa són els resultats d'un determinat brot o una determinada pandèmia. Jo crec que tenim que ser molt més que abstraure molt més la qüestió de les xifres, perquè efectivament se poden produir situacions com aquestes. Alcaldes que han fet magnífiques gestions i per circumstàncies que normalment no són polítiques han acabat reflectint en repuntes de les infeccions. Vull recordar que la major part de les infeccions o dels focos de repunte que s'estan produint se produeixen en l'àmbit familiar i en l'àmbit de l'oci, que és per tant, on menys capacitat clar. Té l'ens polític d'entrar, perquè el que s'exigeix és de màxima responsabilitat de les persones que puguen estar implicades.
Per tant, clar, no parar l'economia, l'Ajuntament té que continuar menjant aquest motor econòmic que té dins de les poblacions. estan millor controlades les gestions que se fan per mig dels ajuntaments, és a dir, per exemple, un concert, una fira de Nadal, per exemple, com ara, és menys contraproducent que una reunió familiar.
És menys, assumís menys risc d'infecció, sí. Per què? Pues perquè els actes...
I a més, manejar l'economia, el fet de tindre actes públics, que és el que s'han anat fent... Mire, pues jo li diré tres cosetes ràpides. I és, Nules ha estat amb un totocat, l'alcalde és independent, Onda ha estat amb un totocat, l'alcalde és del Partit Popular, Vila-real ha estat poc tocat i l'alcalde és del Partit Socialista. Clar, i ara vostè diria, m'ho ha posat fàcil, el que ho ha fet bé ha sigut el del Partit Socialista. No sé, jo me remetis a les proves. Jo a vostè li poso tres exemples. A Vila-real se li ha criticat moltíssim perquè ha arribat a fer es d'una plaça de bous portàtil. Té una... L'alcalde de Vila-real té una denúncia d'una... Bueno, d'Ànima Naturalis, que és una activista que l'ha denunciat perquè no se respectaven les regles sanitàries. Vostè què li diria als alcaldes... que s'animen, que s'arriesguen o que se queden parats?
Jo demanaria als alcaldes, igual que li demano a la resta de la ciutadania, que respete les indicacions de les autoritats sanitàries i que siguen responsables en el que ens diuen els científics, que és el que correspon. Qualsevol acte de caràcter d'oci cultural o col·lectiu és possible en aquesta situació de pandèmia? Què és el que ens diu el sector científic? Que és possible... assumint una sèrie de mesures de seguretat. Aquell que no seguís de les mesures de seguretat pot fer qualsevol cosa. És que és el que està passant, és com l'acció turística. Ens hem d'abocar i quedar-nos en casa sense possibilitats de fer turisme? No. El que no podem és anar a grans conglomeracions turístiques o de viatjar en un montó de gent, etcètera, etcètera. Però tu pots fer turisme, clar que sí. Un turisme en àmbit reduït, responsable, que tu mantens les normes de seguretat, que vas a un hotel o a un allotjament que manté aquestes mesures i, en principi, no tens que tindre major problema. Sempre que se complisquen les normes. I això, en àmbit administratiu i municipal, és exactament igual. L'avantatge és que en l'àmbit familiar tu no tens un tècnic que ampara o que controla de manera absoluta el que es passa en aquest àmbit familiar, i en els ajuntaments pues, entenem que existís un personal i una sèrie de mesures administratives i sanitàries que se mantenen en major seguretat i per tant això tenim que estar manifestar la nostra satisfacció perquè crec que això ha donat bons resultats. Després ja dic, el resultat en termes estadístics de tal, pues sí, podríem entrar a aquesta comparació senzilla que mos podria donar. Jo me podia quedar en això i estaria content. Però, clar, també tenim que ser responsables. Probablement Vila-real no té tants d'infeccions perquè probablement el seu alcalde i la seva gent ha tingut molta més cura que uns altres en què se mantinguen les mesures de seguretat i això és, vamos, per a mi, és un element satisfactori.
Finalment és l'alcaldessa del Partit Popular de Onda la que s'emporta el gat a l'aigua i té Amazon en Onda.
Sí. I espero que li doni durant molts anys les gràcies als alcaldes socialistes per lo que van aconseguir en Onda en aquesta circumstància. Doni la casualitat de que l'alcaldessa se trobe uns polígons industrials que havia habilitat els alcaldes Enrique Navarro i Juan Miguel Salvador en el seu temps, que permetien una concentració parcel·lària com la que necessitava Amazon, que estaven perfectíssimament equipats, que ja tenien tots els permisos de les conselleries dels ministres perquè qualsevol administració podia fer, i que, a més, l'últim alcalde socialista de Onda, Ximo Huguet, havia permès que se concentraren en una superfície com eixa. Per tant, Amazon, miren el mapa del País Valencià i de la província de Castelló, diu, quin és el terreny que reuneix els requisits? Este, pum. Li ha tocat a Onda? Sí. Espero que l'alcaldessa tingui la grandesa política de reconèixer eixe encert i eixa visió de futur que van tindre els alcaldes socialistes de Onda perquè ella ara pugui replegar ella i els ciutadans d'Onda puguen replegar una inversió tan important com aquesta.
Sí, anem a les valoracions de les investigacions judicials que estan caent-nos ara i que tots els dies ens despertem en aquests titulars de que el Partit Popular de Castelló ha fet això o està acusat per allò. Quantes vegades vostè, quan estava a l'oposició, ho denunciava?
Cert. I continua una preocupació. Me preocupa molt que el nom de Castelló continua vinculat a la paraula corrupció. Me preocupa moltíssim quan el Partit Popular fa molt de temps que ha deixat de tindre responsabilitats polítics en els temps que corren. I me preocupa molt. Jo crec que el Partit Popular el que tindria que fer ara és un esforç importantíssim de clarificació, d'explicació política. Si no passa res en el que s'està explicant, el que hem de fer és explicar-ho, i sir, i dir-ho. I ha dit que el Partit Socialista va estar des del minut 1 demanant limpiesa i claritat d'explicacions. No ens podem permetre que, de nou, la gent identifique Castelló en corrupció.
Clar, però sabe què passa? Que quan vostè diu identifique Castelló en corrupció, alrededor d'aquestes denúncies n'hi ha una sèrie d'empresaris en molta solera de la província de Castelló. Vostè, quan llegeix aquests noms, què li pareix?
Jo, igual que en qualsevol altre ciutadà, faig ús de la presumpció d'innocència. Quan algú en un juzgat establisca una responsabilitat penal al respecte d'aquestes qüestions de persones particulars que no estan en l'àmbit polític, tocarà fer la valoració corresponent. Fins a aquest moment, nosaltres, com sempre, mantindrem el respecte absolut a lo que faiguen els tribunals i els juzgats.
Clar, perquè el que sembla era que tot girava envoltant aquests empresaris i que qualsevol activitat que se produïa en la província de Castelló, ells eren els majors beneficiats, o almenys és el que deixa veure aquestes qüestions que publiquem.
Bueno, jo és que vaig més enllà. Jo me preocupa molt més que s'estigui manifestant que hi ha un nou PP en uns nous gestors, en una nova manera de fer política, i resulta que quan obris uns expedients judicials o es comencen a haver notícies sobre aquest expedient judicial, resulta que són aquests nous gestors del PP, són aquestes noves persones del PP, són aquests nous modos de fer del PP. I a mi me preocupa, perquè el PP sabem que durant molt de temps va actuar d'una determinada manera i ara pareix que en temps nous també s'ha actuat d'aquesta mateixa manera, si és que se corroboren aquestes informacions judicials.
Parlem del Botànic. Jo sé que vostè forma part del Botànic, està allí, que és, a més, diputat autonòmic. I de lo que més se parla, vostè ja sap que, a més de política i dels pressupostos, se parlava d'aquest distanciament que n'hi havia entre Mònica Oltra i Ximo Puig. Vostè què té que dir al respecte? Vostè veu aquest distanciament? És real aquest distanciament?
Bueno, jo crec que sóc dels diputats més botanistes que tenim a les Corts, perquè vaig començar en 2015 de cap de gabinet d'una de les conselleries, i la meva relació en els caps de gabinet també de Compromís i de la gent que formava part d'aquest primer Botànic, pues va ser molt fluida i jo sempre l'he qualificat com molt fructífera. I substancialment jo no he trobat diferències entre aquell Botànic i este. Si se produïssin algunes situacions personals que n'hi ha que corregir i n'hi ha que treballar més, jo sóc el primer que dic que s'assenten, que parlen i que faiguen. Si tinc que valorar com ha reflectit en l'acció de govern una qüestió que ha sigut de mera descoordinació, tinc que dir que no veig cap. Jo estic en les Corts Valencianes i la relació en Compromís i en Podemos és absolutament fluida, absolutament de col·laboració i absolutament de llarga mirada en saber a on anem. Crec que les línies del Botànic estan molt ben marcades, anem a uns objectius i dia a dia s'està demostrant que això està donant fruits. El parèntesis, és el 6è pressupost de la Generalitat que aprovarem la setmana que ve. I això sí que és una fita històrica i això demostra la fortalesa del pacte del Botànic, i a partir d'ahí, com en una família o en qualsevol lloc de treball col·lectiu, pues tot allò que pugui ser millorat s'ha de treballar i s'ha d'acabar posant damunt de la taula en positiu.
Com a que n'hi ha un tercer en este Botànic i és el senyor Dalmau, ell s'ha mantès al marge i no ha entrat en este rifirrafe que s'ha produït inclús en els mitjans, perquè clar, Mònica Oltran, hi ha hagut un moment en què se sentia un poc apartada, és dir, i tot ha començat a principi d'any quan la pandèmia ens golpeja molt, com a que Mònica Oltran entra en un estat on assumís moltes culpabilitats i Ximo Puig en aquest moment no que se desmarca, sinó que assumís la direcció de la Generalitat, i com que Mònica Oltra se queda un poc descabalgada. Això és la sensació que hem tingut les persones que hem seguit el dia a dia de la política. I ara és Mònica Oltra la que li recrimina que l'ha fet a un costat.
Bueno, jo la conselleria de Mònica Oltra l'he vist molt implicada, perquè a més el benestar social, els drets de la gent, el dia a dia i la qualitat de vida de les persones ha estat molt íntimament apegada a lo que era la resolució d'esta crisi sanitària, i ahir no he vist cap qüestió que se diguera no hi ha hagut problemes de gestió. Ara, si Mònica Oltra s'ha sentit separada d'algun àmbit de decisió, que jo desconec perquè no estic en el Palau de la Generalitat, i considera que tenia que haver segut considerada, pues està bé que reunions com les d'ahir clarifiquen aquestes coses, les posen en clar per a poder treballar, perquè ens queda molta legislatura per davant i el treball que hi ha és ingent i positiu.
Sí, però antes una reunió entre Mònica Oltra i Ximo Puig com que no era notícia, i avui una reunió entre Ximo Puig i Mònica Oltra és notícia. Cal dir que durant la pandèmia vam sentir moltes voltes a Ximo Puig i molt poques a Mònica Oltra. Claro, yo le pregunto a usted como socialista, ¿ni había una directriu? ¿Aún se tenía que hablar només el cap de la Generalitat?
Que yo sabía, no, a mí no me consta. De fet, totes els diputats allí on anem, si són qüestions del Botànic, anem acompanyats o anem col·lectivitzant els plantejaments polítics de conformitat a lo que és la pròpia estructura del Botànic. El Botànic té una manera de resolució dels seus problemes que crec que funciona i no ha generat un problema. És que al final crec que estem tenim que saber si hi ha hagut un problema de comunicació, de coordinació o de lo que sigui, si això ha tingut repercussió en el govern de la Generalitat. I jo no he vist cap diferència en el funcionament del pacte del Botànic en aquest presumpte problema del que estem parlant, i no l'he vist, i com no el comprovo, no el veig, pues tampoc puc fer una altra afirmació.
Vostè en Compromís veu que està en qüestió, se qüestiona el lideratge de Compromís.
Dins de Compromís? Ho desconec, no veig excessiva qüestió. Si el lideratge de Compromís és un lideratge col·lectiu composat per una multiplicitat de partits...
Que té un cap que es diu Mònica Oltra.
Un cap electoral. El cap electoral no el veig discutit a dia d'avui, però sí que, bueno, igual que el Partit Socialista, estem parlant de partits que tenen una entitat plural. Ojo, el Partit Socialista, sense ser una coalició, també té les seues qüestions de la seva pluralitat.
Un lideratge que no se discuteix en absolut, perquè avui per avui tot el món reconeix qui és el cap del seu partit, no?
Sí, i ja te dic, jo no entro en les qüestions internes del partit, sí que se visualitza des de fora una pluralitat existent i un predomini d'una figura. Ara, hasta aquí puedo leer perquè no me conec la qüestió de cada un dels partits.
Sap que el president del Partit Popular de la província de Castelló està fent un recorregut per totes les poblacions de la zona perquè li conten els problemes, perquè considera que així en Castelló pues, no estan ben solventades, i ella va agarrant i totes aquestes queixes que van dient-li tots els empresaris de la província de Castelló. Ho sabia?
Bueno, vaig mirant la premsa, vaig veient, sí. És que crec que és l'obligació d'aquells que tenen la responsabilitat de fer una oposició constructiva.
Diuen que el Partit Socialista no és un bon gestor.
Bueno, els números manen. 33.000 milions d'euros de deute en la Generalitat Valenciana que ens van deixar ara. I ara tenim inclús uns pressupostos expansius, sense deutes, sense escàndols, sense corrupcions. És que la corrupció és mala gestió, perquè són diners de la ciutadania que no van a la ciutadania, que mos lleven a la ciutadania. I això no pot ser exhibit mai com a bona gestió. I des de luego el PP no és bona gestió.
Per cert, els pressupostos també han eixit des de la Diputació, camina cap a el que ens demana Europa, ser més sostenibles, ser més ecològics, tindre i ser serveis socials que estaven un poc dissaig de la mà de Déu. En este cas, jo li parlo per mi és de la mà de Déu, jo no sé vostè, però bueno. Ara sí tenen uns nous pressupostos en la Diputació, veure, perquè és que s'acusaven de la Diputació que anaven vivint de lo que eren els pressupostos de Diputació de Castelló, que eren uns pressupostos tan ben fets que havien deixat una Diputació sanejada, perquè ells sí són bons gestors.
Claro, tan ben sanejada que quan entra el Partit Socialista i Compromís a governar la Diputació, tenen que sometre's per imperativo legal dels tècnics que hi havia allí a un plan econòmic financer. És aixina de senzill. És aixina de senzill. De què m'estan parlant els senyors del PP? És a dir, jo això ho vaig consumir durant molts anys. Sí, sí, però la Diputació està sanejada. I de sobte, entren allí, obrin la caixa, i en la caixa hi havia teranyines, aranyes, i mos tenim que abocar a un pla econòmic financer. Per favor, siguem seriosos. Això és, també, mala gestió del PP.
El Partit Popular sempre té la caixa de Pandora?
Per a obrir-la i que isquen els béns a tot el món, sí, crec que és un partit que maneja bé, que se maneja bé en aigües revoltes, i que com li va bé que les aigües estiguen revoltes, pues moltes vegades perd la responsabilitat de govern i la perspectiva de país o de territori o de municipis o allí on està en favor d'interessos partidistes. I això, desgraciadament, ho veiem en excessiva continuïtat. I en la Diputació ha passat. Ara, els remanents, el que han pogut estalviar en estos temps, gràcies a les administracions socialistes, podem posar-los damunt de la taula i ajudar als municipis. Aquests municipis que van estar tan abandonats per el Partit Popular durant els anys de la seva gestió. Perquè era una gestió molt lluïda, molt d'ensenyar a l'escaparate, però els municipis passàvem la mà per la paret, estàvem esperant quan tindrem per a poder dedicar-li a les persones. No, a les persones no. És que és millor vendre fum. I claro, ara ha canviat. Ha canviat per a bé.
El Partit Socialista no fa diferències en els municipis governats perquè estiguin governats, tenen els mateixos fons, els cobren al mateix temps, perquè clar, n'hi ha municipis que els acusen de que com no són del seu color es tenen castigats.
Claro, és que quan ells governaven, als municipis que governaven, efectivament. No, és a dir, el Partit Socialista el que ha eliminat són els convenis singulars. És a dir, antes anava un alcalde del PP al partit, al president de la Diputació i diu, jo necessito un poliesportiu. I el president de la Diputació li diu, ah, com eres del PP, així tens el poliesportiu. Un alcalde socialista, a dia d'avui, no va al president de la Diputació a demanar-li un poliesportiu i li fan, no. L'alcalde del Partit Socialista entra en la concurrència competitiva en la resta d'alcaldes, siguen del PP, siguen d'Esquerra Unida, siguen de Compromís, siguen del partit que siguen, i en virtut de criteris objectius que no marca el govern, sinó que marquen els funcionaris, se'ls otorga. I l'acció positiva del govern socialista a la Diputació ha sigut pa tots igual, en virtut dels mateixos criteris, i eliminem tots aquells elements que podien implicar algun tipus de discrecionalitat, guió, arbitrarietat que era característic dels temps anteriors. Per tant, el que tenen que fer els senyors del PP és vindre així i demostrar en fets objectius allò que afirmen.
El Partit Socialista no està fent clientelisme?
Si li doni a tots el mateix en els mateixos criteris, me tindran que demostrar on està el clientelisme i on està el desequilibri.
Ernest Blanch, pues això, que bé, que m'ho ha explicat tot molt bé. Veurem, jo espero que no vinga ningú dir-me després, jo he sentit Ernest i a mi m'ha passat això, perquè si no jo li preguntaré, vostè ho sap,
I estaré encantat.
Secretari general de la província de Castelló pel Partit Socialista del País Valencià, moltes gràcies per haver estat així i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies, Susana, molt amables.
Estás a la 92.2 FM. En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Comprar al comerç de les Alqueries té premi! Estes festes de Nadal fes les teues compres als comerços locals de les Alqueries i a més d'ajudar a créixer al municipi, entraràs en el sorteig de vals de compra. Ara, més que mai, compra les Alqueries. Regala il·lusió. Ajuntament de les Alqueries. Regidoria de Comerç.
Suena el rum rum de mi mundo marrón. Doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí.
A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti.
Bueno, no sé si hauran sentit la última falca de publicitat, però ens parlava de lo que serà ixa fira de Nadal de comerç de l'Ajuntament d'Alqueries. I per això tenim a nosaltres a la seva alcaldessa Esther Lara. Bon dia.
Bon dia.
I també tenim a la regidora Lorena Mauré, d'Economia, Comerç, Festes. Bon dia.
Bon dia.
Fira de Comerç. Fira de Comerç, el dia 6 de desembre. Alcaldessa, totes les mesures de seguretat.
Sí, la veritat que és el que ens reclama l'actualitat. I sí, tindrem l'accés controlat en l'aforament, zona delimitada de la fira, i si no, com altres anys era, bueno, la nostra plaça és molt gran, no? en obert, i enguany pues, estarà tot delimitat, l'accés en el seu gel, també hidroalcohòlic. Òbviament, després també entregarem a cada stand també una botelleta de gel perquè la gent que s'apropi pugui tindre. Però bé, és el que toca, no? Per intentar recolzar, no? En aquesta situació, a pesar dels pesars que hem tingut, que el nostre comerç pues, al Nadal pugui de nou tornar a eixir al carrer i que tots junts pues, gaudim, no? d'aquest dia. No?
Tenim la seguretat. I vostè, com a regidora d'Economia, de Comerç, ens diu, Lorena, els comerços que van a participar.
Sí. A veure, enguany participaran 9 comerços. El Centre d'Estètica Duo, la Parafarmàcia Elvira Vidal, tot des de Sant Vicent Helena, Mireia Fotògrafa, Mandarina, Corazón y Azúcar, Tupperware, Floristeria Mariola i Peluqueria Eva Segarra.
També tindrem una fundació, no, alcaldessa?
Sí, la fundació de Salomé Moliner, que perteneix a la Societat de Famílies d'Alzheimer, se'ns havia brindat a participar i poder pues, fer una taula informativa per a que la gent pues, pugui un poc conèixer més la seva funció al municipi, pues, bueno, participar també amb la seva loteria, les seues manualitats que puguen tindre un poc, pues, ficar-les a l'abast de tots.
En aquest cas, li diga a vostè, Lorena, regidora, s'ha tingut que preparar la fira en poc de temps perquè, clar, ara estem sempre pendents d'aixes xifres que ens donen la possibilitat de muntar o no muntar la fira. El temps ha sigut reduït, però la participació és a muntó alta, no?
Sí, la veritat és que sempre s'ha preparat esta fira en més d'un mes d'antelació. Però, clar, les últimes xifres del municipi s'havien desbordat un poquet i estàvem en un ai de dir què fem, la fem, no la fem. Al final, pues, agarrant totes les mesures del mercat que se fa el dissabte, delimitant la plaça... i que hem vist que les xifres han millorat notablement, pues vam decidir tirar endavant i en temps rècord. També en l'ajuda dels comerços, perquè se van brindar ells, sobretot Mandarina, Floristeria Mariola i Parafarmàcia Elvira Vidal, M'han ajudat molt i entre elles i jo ho hem organitzat tot i ho hem tirat endavant.
Sí, perquè cal dir que en les alqueries el mercat de la verdura dels dissabtes se fa en tota normalitat, quasi des del principi, no, alcaldessa?
Sí, la veritat que des del principi hem intentat i hem lluitat per a que així poguera ser, no? En els primers moments només podien eixir els productes bàsics, però hem aconseguit, no, que la gent, pues, al final normalitzi l'accés, el control un poc d'aforament. A voltes, pues, ha sigut un poc difícil, no? Fins que la gent ja s'acostuma, i ja després vam augmentar. També tenim un espai que ens permet, no, pues, poder ampliar en la mateixa zona la roba i fruta i verdura, per exemple, o els sabates. I la veritat que, pues, és algo que ja tenim, no? Tots assumit com acudir al mercat. I que
clar, sigui. Perquè organitzar coses en poblacions o ciutats, si dim a banda de Castelló, tenim per exemple la de Vila-real, que és molt gran i que hi ha moltes persones que poden, molta policia, moltes clar. Autoritats que sí poden controlar-lo, però en municipis xicotells, com per exemple són les alqueries, el gran problema que se troben és que no tenen disponibilitat de funcionariat, no?
Són les infraestructures un poc, no? La disposició de la gent la tens, però el personal és el que és. És obvi que clar, nosaltres, si habitualment dissabte de matí tenim un policia, no tenim a personal treballant en dissabte, perquè és dia festiu. Aleshores, tot aquell personal que acudisca dissabte sempre té que ser un reforç, no? I la veritat que això sempre ens complica des del mercat i qualsevol cosa, sobretot perquè tenim al voltant pobles molt grans, no? Que a voltes pues, sempre dius, bueno, i què fem en el nostre municipi perquè la gent se quede en el nostre, no? Aleshores, intentar fer aquestes coses per a tindre-ho també, igual que pugui tindre Vila-real, pues, sempre és un esforç un poquet afegit, no? Econòmicament, òbviament, moltes voltes tampoc pots arribar on pots arribar perquè els pressupostos són els que són,
que
no?
Són, clar.
Però bueno, jo crec que sempre intentem, pues, estar ahí, no? I poder fer-lo, pues, de la millor manera possible.
En este cas, ens centrem el dia 6 de desembre, este diumenge, tindrem Fira de Nadal a les Alqueries. Regidora, a quina hora s'es comença?
Començarà a les 10 del matí. I estarà... Bueno, migdia farem un peronet per a dinar i hasta les 6 de la vespre.
Cal dir que la plaça de l'Ajuntament de les Alqueries és enorme, és dir, és molt gran, que allí el virus segur que no està parat, que corre molt bé l'aire. L'únic que trobaré en falta, perquè jo soc una consumidora d'aquesta Fira de Nadal i a més m'encanta, l'únic que trobaré en falta és el forn, m'ho s'ha jubilat.
Sí, la veritat que bueno, abans comentàvem, no? que tots els que acudíem sempre algo t'emportaves de per al postre, no? Diguem, per a aquest dia a dinar.
Maria, tu li vas fer l'entrevista al Fort de Torrat, que s'ha jubilat.
Sí,
no?
I a més jo era una gran consumidora del Fort de Torrat perquè estava a prop de casa Maiaia i els seus croissants de xocolata en ma casa han sigut sempre per desdejunar. Jo els... tire molt a faltar, no?
Bueno, pues enguany no tindrem este forn que ens... És que, clar, com era com que era el primer, o sigui, tu venies i lo primer que te recibia eren aquelles pastes del Fort de Torrat. Bueno, això no ho tindrem, però sí que tindrem el Papa Noel.
El Papa Noel, sí. Es visitarà Papa Noel des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia. I, bueno, tindrem la bústia allí perquè els xiquets tiren la seva carta. I com farem
allò dels xiquets de que no se vagin a abraçar-lo?
Serà difícil, sí. Probablement, perquè pues, els xiquets són així, són espontanis, no? I és el que és nice, no? El que passa és que jo crec que els xiquets són els que més han de pres, no? En
sí.
Tot això.
I, a més, és el que menys estan contagiats. És dir, en l'àmbit educatiu que s'esperaven tants contagis, és el que menys en tenim.
Bé. Jo crec que l'estructura de tot el que s'ha organitzat al redor dels àmbits educatius és genial, no? I per mostrar un botó, no? Tenim els resultats que tenim. Però bé, nosaltres el Papa Noel, pues, ens pareixia molt gelat ficar-li una mampara a Papa Noel de cara als xiquets. Aleshores tindrà la seva pròpia carpa i el que farem serà, pues, algo per a guardar la distància de seguretat, però bueno, podran interactuar amb ell amb una miqueta de normalitat, no? I poder depositar la carta també.
Sí, a més com hi haurà un policia local que farà el control d'entrada, no podrà entrar cap xiquet sense un adult. Entonces,
claro, o sea, que n'hi haurà aquestes mesures i aquest cuidado especial en guany d'este dia tan d'esta pandèmia que estem patint. Tindrem de tot. Tindrem roba, pastes, fotògrafos, peluqueries, tupperware, tindrem també la parafarmàcia, floristeria per a comprar estos centres de Nadal, tindrem estètica. En definitiva, tindrem un escaparate de lo que és el comerç de les alqueries, que està viu.
Sí, la veritat que enguany pues, s'ha passat un any dur. És obvi si diem que no, perquè pues, molts d'ells s'han vist obligats a tindre que tancar. Però bueno, jo crec que per norma general, en el que comentem amb la gent, pues, sí que pareix que la gent estiga col·laborant més, no?, en el municipi. Crec que és necessari per a tots. Si volem un poquet lo nostre, tindrem que començar per ahir, no?, i ser al nostre carrer i consumir en el nostre comerç local primer, perquè és la comoditat per a tots, eixir de casa i poder tindre-ho tot, no? Aleshores, jo crec que bueno, tenim que intentar que això continuï donant vida, no?, al nostre poble.
Clar, perquè com que el comerç està viu, hi ha una campanya que s'ha llançat des de l'Ajuntament que va del 2 de desembre al 5 de gener, on ens diu que si compres en les alqueries, alqueries te regala il·lusió. Per què? Pues perquè pots guanyar un val fins 300 euros.
Sí, bueno, n'hi ha varios vals de compra. La campanya consisteix en que quan qualsevol ciutadà de les alqueries o no, que pot entrar,
claro,
podeu vindre tots a les alqueries a comprar. Bueno, cada 10 euros de compra se li facilitarà un tiquet on tenen que complir el
número de telèfon, la seva dada
i depositar-lo en una urna que n'hi ha en l'Ajuntament. I bueno, quan acabi la campanyeta farem un sorteig de diverses vales de compra. Hi ha un de 300 euros, un de 100, dos de 50 i quatre de 25. Per a consumir després en el comerç local una altra vegada.
O sigui que en tenim un de 300, de 100 quants?
Uno.
També un. I de 50?
Dos de 50 i quatre de 25.
Bueno, pues podem ser guanyadores, és a dir, està prou repartit.
Sí, sí.
En qualsevol comerç i se deposita, o sigui, per exemple, imagines, una va comprant els comerços i un dia, antes d'eixa fecha, es deposita tots. Va un dia a l'Ajuntament, es deposita tots. Com se farà el sorteig?
El sorteig sempre se fa en... està l'ADL, estic jo, i després cridem als comerços que col·laboren, el que vull gastar també davant. Mal, i obrim la urna i se trau el paperet i si està tot bé, totes les dades bé i tal, pues sí, això són els guanyadors.
A la sort.
Entonces, per cert, l'any passat va eixir algun guanyador que no fora de les alqueries? Sí, recorda.
A la campanyeta de Nadal crec que no, però la campanya que van fer en que va ser maig, entre maig i juny, clar, les primeres setmanes le van fer a través de redes socials i sí que va participar molta gent de fora i sí que van guanyar alguns de fora, clar.
Sí, és la campanya que se va fer en la pandèmia, sí, perquè va ser meitat dels premis, o sea, de participació va ser online per la situació de pandèmia i l'altra ja va ser presencial. I sí que va sorgir algun.
Jo suposo que anirem parlant de lo que és la Fira de Nadal, vindran a contar-nos-la quan s'aproxime, perquè clar, n'hi hauran unes novetats en Nadal de lo que se farà des de les alqueries, no? Serà un Nadal adaptat a la pandèmia.
Nova normalitat tot.
I la nova normalitat.
Sí, totes les activitats organitzades, pues, bueno, moltes d'elles aniran en entrades codi QR per a poder accedir, controls d'aforament i d'accés, mesures de seguretat que ja crec que tots coneixem, de temperatura...
Estarà el Belén exposat com tots els anys?
Sí, si no passa res.
És un bon reclam per a que la gent compre en alqueries i deposite la butlleta després, eh?
Si no passa res entre esta vesprada, estem ja al llarg d'esta setmana ja aproximant tots les ferramentes necessàries per a poder muntar-lo, i si no passa res entre avui i demà, pues començaran ja, com sempre, pues també a agrair, no?, a aquesta gent que de manera voluntària tots els anys, enguany tenim gent nova, pues que els que teníem, pues ja era gent que portava molts anys al capdavant, que als quals m'agradaria agrair-los, crec que eren vora 10 anys, no? Pepe Ribes, Silvino i Pasqual, que han estat sempre a peu de canó, la veritat, pues bueno, ja tenen també una edat, al final ho també es cansa, i com en tot, pues també hi ha que donar pas, no?, i relleu, i que la gent jove pues també vaig a un poquet agarrant cariño aquestes coses, i la veritat que és d'agrair perquè gràcies a aquest tipus de voluntariat, no?, pues des dels nostres xiquets de l'escola poden acudir a vore'l, qualsevol gent de fora, molta gent de fora és de veres que també ve a vore'l, i bueno, pues donar un ambient diferent a la nostra plaça. Ja hem ficat les llums de Nadal també esta setmana, i si no passa res el diumenge si tot estarà en marxa ja també, i que bueno, pues, a pesar de les dificultats i de tot el que hem tingut, pues, que puga ser uns Nadals no, normals, no? Com fins ara veníem celebrant.
Avui hem parlat de la part del motor, així, motor econòmic, en la regidora d'Economia i Comerç i Festes. Parlarem properes setmanes de lo que serà la campanya dels actes de Nadal, no? Uh-huh. Esther, en la seua regidora, en la que s'encarrega,
sí,
d'estos actes.
És Noelia Albalate, la regidora de Cultura i Educació, que està un poc, i Joventut, que està un poc portant a terme algunes xicotetes activitats, també uh-huh. ha llançat escola de Nadal, tant per a l'escoleta com per al col·le. Bueno, estem intentant donar un poc d'activitats, no? I intentant anar fent. Era que teníem coses programades per al mes de novembre, però en este nou toc de queda i activitat, pues, ens hem vist un poc, també per lo, com comentava abans Lorena, no? Per les xifres que havíem tingut, hem estat un poc assustats. No?
Sí, però aquestes xifres han baixat,
sí, a dia d'avui,
el Cries està contingut i en la pròxima setmana l'altre en veïn parla d'aquestes activitats de Nadal, li pareix?
Perfecte.
Lorena, espero que el diumenge sigui un èxit.
Jo també ho espero.
Que ens acompanyi el temps.
Segur, no, ben segur. Lorena, regidora, moltes gràcies per haver vingut. Esther, alcaldessa, moltes gràcies per haver vingut de l'Ajuntament d'Alqueries.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
MARE, Centros de Educación Maternal. Acompañamos tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna de manera respetuosa y adaptándonos a tus necesidades. También ofrecemos opciones online, preparación al parto, recuperación posparto, consultas de lactancia materna y pediatría. Visita nuestra web www.centremare.com. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzamos contigo. Recuerda www.centremare.com.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Si te das prisa, la próxima vez que escuches este mensaje, lo harás mientras conduces un Renault. Porque del 3 al 12 de diciembre llega la Feria Renault de Valencia. Aprovecha la liquidación stock de vehículos nuevos, seminuevos y comerciales con precios especiales de feria y unidades limitadas. Además, adelántate al nuevo impuesto de matriculación 2021. Reserva ya tu plaza en feriarenault.es o ven a la red Renault de Castellón.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
besas se me para el corazón. Me sueltas y sigue latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo, que acaba siempre sonriendo.
I Wing és un dia per a poder tindre Alberto Asarta. Ell és diputat nacional de Vox. Molt bon dia, Alberto.
Muy buenos días, Susana. Encantado otra vez de estar por aquí con vosotros.
Yo le agradezco mucho que haya venido hoy, porque hoy era un día terriblemente complicado para, bueno, para el ejército. Y yo sé que usted ha sido un gran alto, un cargo muy alto en el ejército. Yo a usted le he requerido hoy especialmente, porque ayer saltaron las noticias, saltó una noticia de un tuit que pusieron, en este caso eran militares retirados, donde llamaban a fusilar a 26 millones de hijos de puta, me perdone el oyente, a dar un golpe de Estado. Yo quiero que usted, y así se lo dije, me diga qué le ha parecido esto.
Vamos a ver, esto creo, parece ser que lo ha dicho un tal general Beckham, que es un general retirado del Ejército del Aire, y tengo que decir claro y alto, porque él dice que le han suplantado la personalidad en Twitter. Si le ha suplantado la personalidad, pues es algo que se manipula, es un fake, es un, es falso. Pero si no se la han suplantado y son suyas esas barbaridades, es un señor que está loco y su sitio está en un psiquiátrico. Este señor no representa a nadie. Todos estos militares retirados que han hecho este manifiesto están en su pleno derecho de hacerlo. El otro día la ministra, cuando fue a la ministra de Defensa, cuando fue a los presupuestos, empezó hablando de esto. Dijo que estaba muy de acuerdo y que lo entendía, que militares retirados, como es mi caso, nos dedicáramos a la política e incluso estuviéramos ahí defendiendo nuestras ideas, que están muy alejadas de las suyas. Pero dijo que no entendía que estos militares estuvieran influyendo y demás. Yo lo que digo es que estos militares ya retirados han recuperado todos sus derechos y son ciudadanos normales, como lo soy yo ahora mismo. No tengo nada que, bueno, no tengo nada que ver con las Fuerzas Armadas. Yo seré soldado toda mi vida porque lo llevo en la sangre, lo llevo en mi cabeza. Pero no representan ya. O sea, son señores como cualquier otro sector de la sociedad que en un momento determinado ve cómo va la deriva de esta nación o lo que sea y se manifiestan y hacen un manifiesto. Pero concretamente el caso este, eso es una barbaridad. Eso no lo pensamos los militares nunca. Ni los retirados tampoco. Nosotros estamos ahora mismo jugando en un juego democrático con unas reglas democráticas y con una constitución que es la constitución de todos. La Constitución española de todos. Y es la que hay que respetar, es la ley de leyes. Y no se pueden hacer estas proclamas de ninguna de las maneras. Luego, este señor, donde tenía que estar, y lo siento por él, es en un psiquiátrico y en su casa, tranquilito, y dejar de armar follón. E insisto, en el caso de que este señor haya dicho esto.
Yo le agradezco mucho esta declaración.
Porque no representan a nadie, no representa a nadie absolutamente. No se puede juzgar a todas las Fuerzas Armadas ni a todos los retirados de las Fuerzas Armadas por un chalao, porque esto es un chalao, si es así.
Le agradezco mucho esta aclaración y que la gente sepa que los militares están para protegernos y que están al servicio de la nación.
Estamos al servicio de España cuando estábamos en activo y ahora que estamos retirados exactamente igual. Y no diferenciamos nunca, ni hemos diferenciado nunca el color del gobierno de turno. Queremos lo mejor para España y ahora los que están retirados pues exponen sus ideas como cualquier otro ciudadano.
Mire, he dejado aparcado ese tema, que usted ya ha dejado claro cuál es su postura. Vamos a hablar de esta aprobación de presupuestos generales. ¿Ya se ha dado luz verde a los presupuestos generales?
Pues lamentablemente sí, se ha dado luz verde a los presupuestos generales, pues porque estos presupuestos pues no están diseñados para resolver los problemas de España. Estos presupuestos están diseñados para que Pedro Sánchez permanezca en el poder. Y para ello pues se ha aliado, ha pactado pues con partidos separatistas independentistas, con amigos de los terroristas, como digo yo, con lo peor de cada casa, y lo digo alto y claro, para poder aprobar los presupuestos, porque ha tenido otras opciones. Ciudadanos, por ejemplo, le tendió la mano y no la ha querido. Es decir, eran unos presupuestos que estaban ya, son unos presupuestos que estaban ya previamente pactados y cualquier cosa que hiciéramos los demás no servía para nada. Concretamente, me puedo extender un poquito
sí,
más.
Sí, claro.
Las preguntas ya igual están aquí respondidas. Como dije yo en mi intervención, son unos presupuestos irreales y que parten de unos supuestos macroeconómicos que no se los cree nadie. Es decir, parten del supuesto de que en 2021 vamos a crecer, ¿cómo vamos a crecer? Si hemos perdido ya 700.000 puestos de trabajo, si han cerrado más de 100.000 empresas, si hay más de 1 millón de autónomos que no saben todavía qué va a ser de ellos, ¿cómo vamos a crecer con eso? Si no hay ingresos, porque los presupuestos es presupuesto, presuponer que va a haber unos ingresos y con esos ingresos vas a repartir. Si no sabemos todavía lo que va a pasar y la tendencia es a la baja, pero a la muy baja, porque esos 750.000 además que están en ERTES terminarán en ERES y terminarán en despidos y terminarán en las colas del paro. Con lo cual, las previsiones son muy malas, es decir, las previsiones ahora mismo son de un 12% de descenso en el PIB. Luego ya partimos de una base que es falsa. Si ellos piensan que van a sacar más ingresos subiendo impuestos, pues realmente son dos concepciones distintas completamente de la nuestra. Es una concepción completamente distinta de la nuestra es distinta. Yo creo que subiendo los impuestos no se solucionan los problemas. Subiendo los impuestos sigues ahogando a las clases bajas y a las clases medias fundamentalmente, y lo que haces es meterte todavía en mucha más depresión. Se confía mucho en lo que va a venir de Europa. Lo expliqué también el otro día en el Congreso. Lo que va a venir de Europa, primero, no sabemos cuándo va a venir y si va a venir. Porque Europa no te va a regalar el dinero. Europa te va a poner condiciones que no sabemos si este gobierno va a poder cumplirlas, este gobierno de coalición, si va a poder cumplir todas las promesas que ha hecho. Por tanto, son los presupuestos irreales. Y se permiten el lujo, además, de ser expansivos. Es decir, es un 30% más que los presupuestos prorrogados del 2019, que eran los del 2020, que son todavía de Montero. Hemos estado viviendo con eso. Durante dos años y pico hemos estado viviendo con eso. Y los aumentan en un 30%. Ese 30%, ¿con qué? ¿Pero con qué? ¿Lo vas a pedir prestado? ¿Lo vas a generar? ¿Pero cómo lo vas a generar si no hacen más que cerrar empresas porque están ahogadas, porque no pueden más? Porque no sabemos cómo además va a venir la segunda ola y la tercera ola de la pandemia. Yo estoy harto de explicar allí, pero harto de explicar que cuando hay escasez de recursos, en lugar de dispersarlos y gastarlos en cosas que no son necesarias ni útiles, lo que hay que hacer es concentrarlos y gastarlos en lo útil y necesario, en lo que va directamente a los españoles. Creo que aquí una vez en la radio también hablé de esto, ¿no? Y así está el tema. Allí el Partido Popular y los ciudadanos pues nos criticaron de que habíamos hecho una enmienda a la totalidad y que no habíamos presentado enmiendas. Y nosotros les decimos...
Les acusaron de que habían estado cobrando sin trabajar.
Es que de verdad, es que dan risa. Es que aquí, en esta política actual en España, se aprovecha cualquier cosa para tirar piedras al contrario. Porque eso son piedras, ellos saben de sobras que no. Yo quiero contar a todos los oyentes que nosotros, en lugar de presentar enmiendas que sabíamos que no nos las iban a aceptar ninguno, como así ha sido, el otro día desde la tribuna me dirigí al PP y me dirigí a Ciudadanos y le digo, ¿se dan cuenta ustedes ahora para qué han servido las enmiendas? No les han aprobado las enmiendas. O sea, han trabajado... Para nada, o sea, si me viene a la cabeza José Mota cuando dice Seikir se va, pero ir para nada y para nada. Bueno, pues me viene a la cabeza esto, pues es lo mismo. Sin embargo, nosotros, en estos dos meses de presupuestos que hemos estado trabajando a fondo, que me los he trabajado, bueno, usted está aquí y lo puede ver, los oyentes no lo pueden ver, pero aquí tengo los gráficos míos a mano, hechos, de las partidas para cada uno del ministerio que he tenido que trabajar yo, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pues nosotros hemos presentado más de 1.600, concretamente 1.605 iniciativas parlamentarias con preguntas al gobierno para que nos respondan por qué se han puesto esas partidas en los presupuestos. Presupuestos que, por ejemplo, en el Ministerio de Igualdad, pues ha crecido un 150%, un 150 y algo por ciento, por poner un ejemplo. A ver, ¿dónde se va ese dinero? Con estudios y trabajos técnicos en general de todos los ministerios. ¿Qué estudios y trabajos técnicos son esos? ¿Ese dinero a quién va? ¿Ese dinero va a beneficiar a amigos? Que sí, se les encarga un trabajo, pero son benefactores normalmente del los amigos son los beneficiarios, pero estos beneficiarios son benefactores del gobierno de turno en cualquier ministerio y en cualquier sitio.
Sí, en este caso el Ministerio de Igualdad está en manos de Unidas Podemos, ¿no?
De Unidas Podemos y Irene Montero, sí, concretamente. En general, yo he observado, en lo que yo he trabajado, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, he observado que son un corta y pega con presupuestos de años anteriores, excepto en la partida esta que dicen de recuperación y resiliencia, que, como digo, no sabemos cuándo va a venir ese dinero. Dicen que vendrá después del verano. Después del verano ya veremos si viene. Y ahí, sí, y, ahí hay un dinero. Dentro de ese dinero está el Instituto Cervantes, que es fundamental para España. Uh-huh. El Instituto Cervantes. Entonces, no sabemos si ese dinero va a venir o no va a venir. Pero el total del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores sube un 20%. Y esas cuentas no me las tiene que contar nadie, porque las he hecho yo personalmente con mi lapicero y mi folio. Un 20% en total sube. Entonces, yo lo que digo es, cuando veo que hay que afilar el lapicero, lo digo con conocimiento de causa. Usted, los oyentes, se creen que los 6.250 trabajadores, cualquiera que sea su empleo, su función en el Ministerio de Asuntos Exteriores, son 6.250 en el exterior y aquí en España, consumen de material de escritorio, de material de oficina, es decir, folios, lapiceros, bolígrafos, sacapuntas, todo lo que se le ocurra que necesita una oficina para poder trabajar, que no sean ordenadores, ni nada de esto. Pues pueden gastar exactamente 480, lo tengo apuntado, 480 y tanto euros por persona. Es decir, son 3.017.000 euros dividido entre 6.250 trabajadores. Y sale a 480 y tantos euros por persona. Usted se gasta aquí en esta oficina, entre todos, en folios, en lapiceros, entre todos los que están, ¿se gasta ese dinero? Yo creo que no.
Pues mire,
yo creo que no. Yo creo que hay que afilar el lapicero mucho y que no hay que tirar con pólvora del rey. Y en tiempo de escasez de recursos hay que mirar mucho dónde se va el dinero, mirarlo detenidamente, hacerlo con rigor, porque es dinero de todos los españoles, que nos han dado la responsabilidad a nosotros de gestionarlo. Y lo tenemos que gestionar bien, que no se vaya por otros sitios. Dígame.
Y yo le preguntaba a usted, ¿usted ahorraría en material y también en personal de funcionarios?
Hombre, en personal de asesores, todo esto que he dicho antes de...
Porque usted ha dividido por una cantidad de personal y usted me ha preguntado si en esta casa se consume esa cantidad de utensilios de oficina, pero nosotros es que normalmente lo que optimizamos es tanto en recursos de personal como en recursos, claro, de material de oficina. Claro. Por eso le preguntaba, ¿hay que optimizar también en personal?
Hombre, por supuesto que sí. La cantidad de asesores. Este gobierno es el gobierno más grande de toda la historia de la democracia en España. 22 ministros, claro, 4 vicepresidentes, más de 700 asesores nombrados a mano. A dedo, quiero decir. Uh-huh. O sea, es enorme, es mastodóntico el gobierno que se han montado. Y es un gobierno, además, que lo que hace y está pensado para sostener una ideología y mantenerse en el poder. O sea, no es otra cosa. Son, como digo yo, son pesebres, son... gente subvencionada, de alguna manera, con sueldos, con pagas, con tal, que saben que los van a tener siempre con ellos, porque mientras estén con ellos, pues van a cobrar. Y son gente que produce muy poco. Y luego, yo quiero decir, y quiero decirlo bien alto también, porque lo conozco, porque claro, 45 años en el Ministerio de Defensa, pues por lo menos mi ministerio sí lo conozco. El funcionariado en España es de muchísima categoría. De muchísima categoría. Hay que darle la importancia y el valor que tienen. Y ese funcionariado que está muy bien preparado, y además, sobre todo, fundamentalmente, en el Ministerio de Asuntos Exteriores también, no necesita de tantos asesores, ni no necesita de tanta gente que le haga trabajo. Los tienen que hacer ellos, que para eso les pagan, y para eso están allí. Y además tienen capacidad para hacerlo. O sea, todo este dinero que se está gastando en personal extra, es un dinero que lo que hace es soportar una ideología, que es la ideología que quieren implantar ellos, y que ahora mismo está clarísima. O sea, todo lo que está pasando... es para derribar el régimen del 78, o sea, la constitución que nos hemos dado en España, uh-huh, y la transición, evidentemente, que dicen que no, que la transición está anticuada, que eso ya no vale, solamente vale su ideología, la ideología progre, como la llamo yo. Y simplemente eso es derribar todo y crear una sociedad nueva en España a base de gente subvencionada, a base de gente, de personas que, bueno, que sí, que mientras tengan la ayuda pueden vivir y pueden comer, pero que no, por ejemplo, no se fomenta el esfuerzo en el trabajo, ni la iniciativa, ni emprender, ni nada parecido. Muy bien.
Hablando de la democracia, el día 6 de diciembre tienen un manifiesto en defensa de la legalidad constitucional. Usted va a convocar a que estén presentes, ¿no?, en la plaza del Ayuntamiento de Castellón, ¿no es así?
Pues sí, mira, quería aprovechar este momento también para animar a todos nuestros afiliados y simpatizantes, pues a que aprovechen esta oportunidad para todos juntos en la plaza del ayuntamiento a las 12 del mediodía, repito,
de este domingo,
el día 6 de diciembre, que es el día que se celebra la Constitución española, pues que estén todos allí. Que estén todos, pues, para demostrar nuestro compromiso con la ley de leyes, que es la Constitución española, nuestro compromiso con España y nuestro compromiso con la monarquía parlamentaria que nos hemos dado como gobierno. Desde luego yo no me puedo imaginar que España haya un presidente de gobierno, por ejemplo, como un presidente del gobierno, un presidente de la nación, como Pablo Iglesias, por ejemplo, es que no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Y eso es lo que pretende esta gente, al final.
Mire, en el manifiesto que usted va a leer, dice que se encuentran que nos encontramos en un momento histórico. También dice que unos enemigos pretenden destruir la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. ¿Sabe que ustedes a Vox les acusa precisamente de esto?
¿De qué?
De no ser plurales.
¿Que no somos plurales? Claro, nos acusan de lo que sea. Yo ya lo he dicho alguna vez aquí en la radio, he comentado, que nosotros ahora mismo somos los enemigos de todos. Vamos a ver, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se han estado repartiendo el gobierno de la nación y las prebendas y la corrupción y todo durante 40 y algún años. O sea, no había rivales, no había otros partidos que pudieran hacer sombra al asunto. Tan es así que, claro, llegaba uno, se endeudaba, como se han estado endeudando, hasta cifras que son ya escalofriantes. Ahora mismo estamos en el 1,2 de nuestro Producto Interior Bruto, El 1,2, es decir, estamos, lo que produce España en bienes y servicios durante un año es 1,2 veces, la deuda es 1,2 veces esto. Bueno, pues se lo han ido repartiendo uno a otro y el otro dice, bueno, ya cuando te toque a ti ya lo sacarás adelante. El que venga atrás que arree. Si me toca a mí otra vez, pues yo sigo endeudándome y dando aquí, dado lo que sea. Entonces, yo muchas veces he dicho que son dos conceptos distintos. Nuestra idea, nuestro proyecto, se basa exactamente en la libertad, la justicia, la igualdad y la unidad de todos los españoles. Eso, la unidad no quiere decir que no seamos plurales. Nosotros reconocemos los idiomas, las lenguas, las diferentes características de cada una de las regiones que componen España. Es más, las aplaudimos porque enriquecen a nuestro pueblo, enriquecen a los españoles. Lo que estamos en contra es de que cada uno haga de su comunidad un reino de taifas. Con la pandemia hemos podido ver que 17 autonomías llevando la responsabilidad sanitaria no es solución. Y ahora, claro, el gobierno antes sí querían unidad de acción. Ahora lo han delegado todo en las autonomías. Y cada una va a su aire. Por ejemplo, ahora llegan las vacaciones de Navidad. Pues no podemos desplazarnos los españoles entre comunidades. Habrá alguna comunidad que abra. Yo, por ejemplo, que vengo de Madrid para acá, para Castellón, tengo que pasar por Madrid, por Castilla-La Mancha y llegar a la Comunidad Valenciana. Normalmente me suelo encontrar el control y me desvían para allá, luego me identifico quién soy, cómo puedo entrar y salir, pues me dejan pasar. Me lo suelo encontrar a la salida en el límite de la provincia de Madrid. Pero ayer, cuando vine, antes de ayer, me lo encontré en el límite con la provincia de Valencia. Pero bueno, pues, o sea, que unas comunidades toman unas medidas y otras comunidades toman otras. Hay cosas como la seguridad, como la justicia, como la sanidad, como la educación, que tenían que ser dirigidas desde la nación. Y en eso es con lo que estamos nosotros en contra. O sea, que no nos acuse nadie de que no somos plurales. Todo lo contrario. Lo que sí que creemos es en la unidad de todos los españoles, en que no haya españoles de primera y de segunda, que no haya comunidades que salgan más beneficiadas que otras, sino que todos vayamos al mismo paso.
Por cierto, ¿qué ocurrió con la moción? Esta moción, al final, la lectura que se puede hacer de la moción que presentó su partido.
Para nosotros, la lectura de la moción fue que, bueno, sabíamos que iba a ser muy difícil sacarla adelante porque todos están en contra de nosotros. Unos porque nos ven como rivales políticos y otros porque están en las antípodas de nuestra idea. No de las ideas, del qué, como también lo expliqué otra vez aquí, sino en el cómo las haríamos nosotros, ¿no? Entonces, estamos en las antípodas. Y, por supuesto, estamos en las antípodas, ¿no? Estamos en las antípodas, pero ¡pum! Millones de kilómetros de todos los que son separatistas, independentistas, amigos de los terroristas, tal, que no saben nada. Algún día contaré aquí yo cosas de terrorismo, porque si no las he contado ya. que las he vivido en mis carnes. Bueno, entonces sabíamos que, bueno, que iba a ser difícil, bueno, no salió. Pero ahí se ganaron varias cosas, tres concretamente, voy a decir tres. Primera, que tuvimos todo el tiempo del mundo, nuestros representantes, los que intervinieron, Garriga y Abascal, para contarle a los españoles lo que estaba pasando. Sin que hubiese cortes, ni hubiese trampas, ni nada de nada. Delante de todos los españoles, que es donde hay que hablar, que es en la tribuna del Congreso de los Diputados. Segundo, sirvió para que los partidos políticos se posicionaran. Y está claro ya dónde está cada uno. Ya está claro dónde está cada uno, a pesar de que parezca que se están dando bofetadas a todas horas, que es un poco vergonzoso desde mi punto de vista, la manera en la que hacen política. Porque tú has hecho, porque tú hiciste más, porque yo hice no sé cuánto, porque tú hiciste no sé cuántos. Ustedes son no sé qué. Eso no es hacer política. Hacer política, nosotros estamos allí para resolver los problemas de los españoles, no para tirarnos piedras a la cabeza continuamente. Y la tercera fue, aunque fue bastante decepcionante, fue el discurso de Casado. El discurso de Casado, que es un discurso que yo no sé quién le aconsejaría, desde luego, pero le aconsejó muy mal. O sea, yo no sé quién fue el estratega que le preparó ese discurso, porque claro, se quieren apartar de nosotros para coger otra vía, que es el centro-derecha, y atacó personalmente a Abascal. O sea, Casado no le llega ni a la suela del zapato, y se lo digo a todos los ciudadanos bien clarito, a Santiago Abascal. Casado, desde que era jovencito, desde los 20 años, está en el Partido Popular con un carné, y viviendo de la política. Abascal también, pero Abascal, cuando mejor estaba, que era con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con
Esperanza Aguirre,
que le había montado un chiringuito, estuvo 7 meses en el chiringuito, 7 meses, sí estuvo, y a los 7 meses dijo, oiga, yo me voy de aquí porque esto no es. Me voy de aquí y monto un partido político. Y ha montado su partido político. Y en ese partido político ahora hay 3 millones, bueno, ahora hay muchos más, pero en el momento de las elecciones, en diciembre del 2019, 3.700.000 españoles han confiado en él. 52 diputados nacionales, otros tantos diputados autonómicos o más.
Después de la moción
quiero terminar este argumento, porque el argumento tiene una parte también muy importante, que es una carga de profundidad. Mientras el otro, Casado, no sabe, no ha sufrido en sus carnes lo que es el acoso del terror, del terrorismo en España, este, Abascal y toda su familia, sí lo han sufrido. Es decir, no se puede comparar con Abascal, y mucho menos atacarle como le atacó personalmente. ¿Y esto qué trajo consigo? Pues esto ha traído consigo una gran decepción de muchísima gente del Partido Popular que se han venido a nosotros. Yo te puedo decir ahora, en datos, que la oficina que abrimos aquí en Villarreal, que la abrimos a finales de junio, o sea, quiere decir que julio y agosto prácticamente nada, pues de 40 y tantos afiliados, que son los que mantienen el partido, hemos pasado a 60 y tantos, es decir, 24 afiliados más en muy poquito tiempo, y sobre todo los afiliados se notó en los días estos después de la moción de censura, se notó el crecimiento. Es decir, si creen que nos han hecho daño, están muy equivocados, y lo saben además que están equivocados, porque ellos tienen medios para saber, o sea, dominan todos los medios, saben de sobras que Vox está creciendo.
Esto es lo que yo le quería decir. Después de esta moción que presentaron, ¿se han visto incrementadas las filas de Vox?
Sí, sí, pero mucho además.
Estos han sido los datos que nos han llegado oficiales aquí a esta cadena. Pues y
me alegro mucho que me digas.
Por eso, y usted mismo acaba de decir que aquí en Villarreal lo que ha ocurrido es que también ha habido un incremento. Uh-huh. Es decir, ha habido gente que eran seguramente afiliados al Partido Popular que en este momento comulgan más con las ideas de Vox.
Es que nosotros tenemos las ideas del Partido Popular original. Uh-huh. Pero nosotros hacemos verdadera oposición.
Alberto Sarta, supongo que se quedan muchas cosas porque muchas. Me cuente. Espero que no tarde tanto esta vez en venir. Por cierto, ¿usted es purisimero o rosariero?
Pues no soy ni purisimero ni rosariero.
Fallo.
¿De cuál quiere usted que sea yo?
Pues mire, yo de los dos.
Muy bien, ¿ves? Ya estamos en eso.
Porque hay que ser de los dos.
Muy bien, Susana.
Mire, en esta casa yo celebro tanto cuando llega la Purísima como cuando llega la Virgen, cuando llega el Rosario. Y por eso le preguntaba, hay que mantener estas tradiciones vivas.
Pues sí, esta es una tradición de Villarreal, en la cual pues están dos grupos enfrentados, pero es que para mí...
¿Qué va? ¿Dos grupos
hermanados? No, hermanados, quiero decir, sí, pero que o eres purisimero o eres rosariero. Bueno, pues yo creo que lo que hay que ser es...
Es que apoyar a los dos.
Lo que hay que ser es cristiano.
Con eso.
Eso es lo que yo quería decir.
Estoy encantada de que haya venido. Espero que no tarde tanto. Ya le digo, aquí tiene usted el micrófono para contarnos todas estas cosas que nos trae desde allí, porque usted está dentro del Congreso. Usted sabe lo que ocurre allí. Muchas gracias y buenos días.
Pues muchas gracias, Susana, y hasta siempre. Cuando quiera, estoy aquí otra vez.
Siempre que te vas, no sé si volveré a verte venir volando. Me sabe a gloria cuando me besas.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
IBACE con la industria y las empresas valencianas. Es momento de apoyar a nuestros sectores productivos, de consumir productos locales, de hacer fuerte nuestra industria, nuestra economía. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Continuamos haciendo empresa. Generalitat Valenciana. Touch a una veu.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Cheese Bar.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Superior a mí es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros. Que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara.
Y ahora desde el colectivo Compromís per Villarreal tenim a María Fajardo. Molt bon dia, María.
Hola, molt bon dia.
I també tenim a Carles, que ell és senador autonòmic de Compromís. Molt bon dia.
Bon dia.
María, heu cridat a Carles per a donar-li aquestes esmenes que presenteu per als pressupostos generals de l'Estat, no?
Correcte. Des de Compromís ens va convidar a tots els col·lectius locals a fer unes esmenes per a poder presentar-les als pressupostos generals de l'Estat des del Senat. I nosaltres vam elaborar aquestes esmenes, que ja li les vam fer arribar a Carles, i el que avui hem fet és convocar una roda de premsa per tal que no sols nosaltres ho reivindicarem de nou, sinó que Carles poguera explicar un poc quina és la dinàmica, perquè sabem que els pressupostos generals de l'Estat ja han estat una part debatuts al Congrés, però després el seu procediment habitual fa que hagin de passar de nou pel Senat. Aleshores...
Sí, això era el que jo li preguntava al senador quan ha plegat així a la cadena, i és que jo deia, bueno, ja estan aprovats els pressupostos i el senador me dia que bueno, que tenen que anar al Senat, no?
Sí, és com una llei més. Totes les lleis primer se comencen de normal, se comencen en el Congrés i després han de passar una segona volta pel Senat. I pel Senat el mateix procediment. Venen els ministres, secretaris d'Estat i tota la gent a explicar els comptes de les partides, i hi ha un període per a presentar esmenes a la totalitat, que no és el nostre cas, o parcials, que sí que són aquest tipus d'esmenes. Per tant, s'ha de tornar a debatre, s'ha de tornar a votar. Recordem que tampoc no hi ha majoria en el Senat, per tant, és susceptible de millora, d'incorporar aquestes partides, i és el que anem a intentar que s'incorporen.
Això és el que volia que vostè me diguera, com que ja dona fe tots els ciutadans que ja estaven en els pressupostos aprovats, però vostè diu que són susceptibles de millores. Per tant, anem a parlar d'aquestes millores que demana el Compromís Villarreal. María Fajardo, la portaveu de Compromís Villarreal, quines millores se demanen?
Nosaltres el que hem demanat, bàsicament, són aquelles esmenes que portem demanant de manera històrica, és a dir, pràcticament tota la meva vida. Sí. He sentit que aquestes esmenes eren les que es reivindicaven, que van des de la construcció de la nova comissaria de Policia Nacional, que és cert que així a Villarreal s'havia venut com a que ja estava pràcticament, ja era una realitat, ja era un fet, però després a l'hora de la veritat veiem que no està inclosa en els pressupostos una partida específica per a la construcció d'aquesta comissaria, que sabem que és un referent a nivell comarcal, no només per a l'àmbit local, sinó la comissaria d'ací atén a tota la comarca, i estan treballant ara en un edifici en condicions deplorables, molt millorables, i que sí que pareixia que es preveia aquest trasllat de manera imminent, segons va anunciar
l'alcalde. Sí, segons l'alcalde José Benlloc, esta comissaria era qüestió de res.
Sí, qüestió de temps, d'un mes o...
Entonces vostè me diu que no, que...
No, no està, no hi ha una partida específica als pressupostos generals de l'Estat que inclogui això.
És dir, que anirà a càrrec de lo que és l'Ajuntament de Vila-real, esta despesa?
No és competència, aleshores en principi això no pot passar.
Altra de les coses...
Després, altra cosa que demanàvem és també per enèsima vegada, no? El soterrament, el pas soterrani per a... El pas soterrani per a l'estació de tren de Vila-real, que encara anem per aquesta passarel·la infinita, que tants perills ocasiona, sobretot quan plou, degut al material en el que està construït, i que és una reivindicació no sols de Compromís, sabem que altres partits també ho han reivindicat contínuament. Aleshores, doncs, el soterrament d'esta passarel·la, aconseguir per fi aquest pas soterrani que ens dona seguretat.
Que tampoc està contemplat.
No.
És que me deixa un poc bocabadada, perquè com que mos ho donem... per fet de que això anava a fer-se ja.
El que passa és que moltes vegades el que es fa és que s'envien una sèrie de reivindicacions a nivell local i després no trobem partides específiques. Carles ens ho pot explicar millor, i el que ocorreix a vegades és que hi ha unes partides que són simplement genèriques i que sí que poden agafar uns diners d'ahir per a poder fer aquestes inversions. Però per a fer aquestes inversions concretament en què aparega Comissaria Policia Nacional Vila-real o Passo Terrani Estació de Trens Vila-real, això no apareix com a tal.
L'activació del polígono industrial de la CV10, que això s'ha dit tantes voltes a bombo i platillo. Tampoc?
No, també és una reivindicació, ja vos dic, nosaltres el que hem intentat tornar a posar en la palestra, per dir-ho d'alguna manera, són reivindicacions històriques, és a dir, no ens hem inventat res nou. També és veritat que el desdoblament de la Nacional 340 així al pas per el nostre municipi, que suposa una mancança de seguretat per a totes les persones que ho utilitzen, sent la segona ciutat més important de les comarques del nord, i amb un teixit productiu com el que tenim, considerem que és una cosa que hauria de ser necessària. Ara, amb el fet de l'alliberament de la P7, pareix que això s'ha quedat un poc diluït en la demanda, i no pot ser. És una cosa que s'ha demanat des de fa molts anys i que s'ha de fer independentment de l'alliberament o no de la P7.
També la millora d'accés a la ciutat, també demanen esta millora d'accés a la ciutat.
Correcte, per la manca de seguretat.
Que també és algo que se ve reclamant des de fa molt de temps.
Sí, ja vos dic, nosaltres en les reivindicacions que hem presentat per als pressupostos generals de l'Estat a l'any 2021 són reivindicacions històriques per part dels vilarealencs i les vilarealenques, és a dir, no és res novedós ni res nou, són coses que s'arrosseguen des de fa anys i que independentment de qui governe, tant Partit Popular com Partit Socialista, s'han oblidat d'aquestes demandes.
S'han anat passant la pilota.
Han anat passant-se la pilota.
Concretament, vostè me diu que en són 7. La nova comissaria de policia, que està valorada en 1,2 milions d'euros, la millora dels accessos a la ciutat, en 1 milió d'euros, el desdoblament de la Nacional 340, el seu pas per la ciutat, que està valorat en 2 milions i mig d'euros, el pas subterrani de l'estació de trens, en 1,5 milió d'euros, la intervenció per a posar en valor el pont sobre el Millars, declarat bé d'interès cultural.
Correcte.
Que està la seva millora valorada en 120.000 euros, el condicionament del riu Millar en 30.000 euros i l'activació del polígon industrial de la CV10 en 3 milions d'euros. 7 de reivindicacions històriques. Vostè va donar-ho al senador autonòmic Carles Mulet, i vostè va en pico i pala, una altra vegada en el pico i pala, perquè els donen allò que van darrere d'això des de fa quant de temps?
Bé, jo fa 5 anys que estic en el Senat i totes aquestes esmenes ja me sonen. Quan vaig entrar a estar governant el Partit Popular, les van presentar i es van votar en contra. El problema és això, que no són des de que fa 5 anys, segurament això estem parlant de 15 o més anys de moltes d'aquestes inversions, i això el que té de demostrar és que si són peticions que no únicament assumís Compromís, que m'hauria que assumirà tota la, qualsevol representant polític d'aquest ajuntament, i estem encara 15 o 20 anys després reclamant el mateix, és que alguna cosa està passant, no? Segurament qui està sentat en l'alcaldia no té cap tipus de pes específic per aconseguir aquestes inversions, i més quan, recordem, el govern de Madrid és un govern de Partit Socialista i Unidas Podemos. Ni Partit Socialista ni Unidas Podemos han ficat cap tipus de partida per a aquestes actuacions, no han aconseguit aquestes inversions i tenen que ser, com sempre, Compromís, no? Perquè ara el focus mediàtic, quan estem en el Congrés debatint precisament els pressupostos de l'Estat, és què aconseguia Compromís per al País Valencià. Ningú s'està plantejant-se què aconseguia Unidas Podemos o què aconseguia el PSOE, perquè sabien que per al País Valencià no hi havia res. En l'acció, en la negociació que s'ha pogut assumir en el Congrés, ha sigut la primera part, no?, d'aquesta negociació, hem aconseguit una reivindicació històrica, no?, que és l'11% del pressupost que vagi a l'11% de la població, que són els valencians i valencianes. Partim d'ahí, no? I ara és el tema, és el següent pas, que és els flecos, no? Són xicotetes actuacions, on li pot aparèixer molts diners, 1,2 milions o 3 milions d'euros, això és calderilla per a pressupostos de l'Estat, i entenem que sí que hi ha capacitat. El problema és que això, que ningú espera que el Partit Socialista, Unidas Podemos o el Partit Popular aquestes esmenes les presenten o aquestes esmenes les puguen aconseguir.
Vostè va replegant dels municipis esmenes per anar incluint-les?
Sí, estem en aquesta fase. Vam enviar fa poc una circular a tots els col·lectius dient-nos això, que estem fins al dia 10 podem replegar aquestes esmenes, i la idea que tenim, mentre no sigui cap cosa descabellada que digui, no, això no podem demanar-ho, la idea sí que és demanar-ho, perquè com hem explicat, no és únicament demanar-ho perquè figuren els pressupostos, és perquè figuren l'agenda política. Perquè, com bé deia Maria, és una cosa el que tu pressuposes, no? Tu fas un pressupost, igual que a nivell municipal o inclús a nivell domèstic, no? Tu dius, jo me gastaré aquests diners, en trauré tants durant aquest any i me'ls gastaré en aquestes actuacions. Moltes vegades tens imprevistos. La vida domèstica també te passa, no? Tens una avaria, se trenca el cotxe, que no havies previst que se trencara, i aquests diners estàs que destinar a altres activitats. I al revés també te pot passar, no? Que te fes compte de gastar-te 12.000 euros en un cotxe, no te compres el cotxe i es invertixes en altres funcions, no? El que volem és que primer és que això entre pressupostos, que estigui pressupostat ja per a executar-ho l'any que ve. En cas de que això no sigui possible, intentar treure de les partides. El pas per baix de la via, entenem que és una quantitat molt assumible i que segurament a DIF o Renfe tenen partides genèriques en les quals tu pots treure-ho.
O sigui, vostè està dient-me, està dient-me que va allí a intentar, i és l'únic representant autonòmic de la província nostra, vale? O sigui, de tota la Comunitat Valenciana, i intentarà traure tot això que ens fa tanta falta i que altres partits i més representants no han sigut capaços en aquest moment de fer-ho.
Però és que és això, i és tot el que hem estat fent. Podem fer un repàs de tot el que hem fet en aquests dos mesos, i l'hem fet abans en la roda de premsa, explicant què hem fet nosaltres en una cambra tan inútil com el Senat. Perquè això és veritat, no? La gent sap que el Senat val per a poquet, en teoria, no? I poden demostrar que no. Els pressupostos s'aproven al Senat, els pressupostos són importants. Què fan els altres senadors? Així segur que passen, venen a contar-vos la seva gestió, però és que gestió i coses aconseguides molt poquetes. Te poden contar el que fa el seu partit a nivell general, però el que fan ells per aquestes comarques és votar en contra. El Partit Socialista va votar en contra de baixar l'IVA musical als instruments. No? Que això afecta molta gent de Vila-real. El Partit Popular va votar, el Partit Socialista va votar en contra d'un pla específic per a lluitar contra el cotonet de les valls, contra la plaga que està assolant els taronges. I és que ixen endavant, a pesar del seu vot en contra. Van votar en contra de que l'Estat assumisca el cost de les desaladores de Castelló. Van votar en contra de tindre un etiquetatge digne per a la mel que se produís en el seu territori. Van votar en contra de recuperar el servei ferroviari que hi havia abans de la pandèmia. Nosaltres hem aconseguit no mocions en dos mesos aprovades en el Senat, a pesar del vot en contra del Partit Popular, i són mocions que afecten a les nostres comarques. Són mocions d'això, com estic parlant de que parlem de la taronja, que parlem del tren, que parlem de la mel, que parlem de la costa, que parlem del servei ferroviari. i es voten en contra. Mm-hmm. I és, mire, que no porten cap proposta de Castelló.
Claro, mire, jo és que quan vostès, tinc la sensació de que Compromís desmolla tant, és dir, al final va al que ens afecta, perquè clar, mire, jo ara mire aquestes reivindicacions, claro, són del meu poble. Mm-hmm. I jo me paré davant d'això i pensé, meu donen desmollaet, com jo puc entendre, o sigui, en realitat la feina dels polítics és anar a per aquest tipus de coses, a per aquestes millores que contaeix a grosso modo quan es diuen que invertixen 9 milions d'euros en això, 70 milions d'euros en allò, no mos ho donen desmollaet, que és com ho entendríem.
Clar, desmollaet. Nosaltres també estem en la política general, també, per exemple, estem en el tema de l'ingrés mínim vital, que és un caos, no? Perquè és una bona mesura, però com el govern ha volgut deixar sols en la foto i no coordinar-se les comunitats, el que està passant és que hi ha milers de persones que tenen dret a aquest ingrés mínim vital i no estan cobrant, no? I en això també estem, en aquests debats, i també estem ficant la cara rota al govern, traient les dades, que les comarques de Castelló, el 20% se li ha reconegut l'ingrés mínim vital del 100% que ho ha demanat. L'altre està en llista d'espera. I d'aquest 20% que se li ha reconegut, se li ha pagat, no volen dir molt, la xifra de la gent la qual se li ha pagat.
Clar, però si vostè haguera vingut així i m'haguera dit, resulta que en el barri del Pilar n'hi han 5 famílies que els falta això. És que, clar, en este cas, vostè ha vingut així i quan me diu que va portar aquestes reivindicacions que són precisament del meu poble és quan, sense voler, vostè me toca la fibra. Ja li dic, estaran també en aquelles coses.
Sí, però vol dir que no estem únicament en el local també, que també estem en el general, i això podem fer esta concreció perquè hi ha un grup municipal, hi ha un col·lectiu que està fent-lo. Clar, evidentment, no soc de Vila-real, no ho sé, les mancances. Jo sí que sé que el servei ferroviari és un desastre, des del nord fins al sud, sé que la carretera és un perill, però temes teatres puntuals com el tema de com està el Millar, també sé com està la Confederació Hidrogràfica, que és un desastre, no únicament esta, la del Xúquer, la del Segura, la de l'Ebre, totes són quasi que estaments franquistes en els quals ni fan ni deixen fer i no invertixen, no tenen els dits en condicions del riu. Jo sé, puc fer una radiografia general, però el detall concret d'això és la feina del col·lectiu, i per això tenim un col·lectiu molt actiu, no? Un col·lectiu que no està
sí, en Vila-real, en els núvols. Claro, així en Vila-real últimament és com el nou Compromís. Vostè quan ha vingut, com els ha vist? Com el nou Compromís, com el Compromís de sempre, com Compromís?
Jo veig un col·lectiu molt potent, veig un col·lectiu que està molt actiu, que ha tingut una renovació de cares molt, molt important, que és també important, no? Que és gent molt, molt jove, molta espenta, però no veig tampoc un tall entre el que han sigut i el que són, no? I veig una línia de coherència política, no? I moltes vegades també t'has adaptat a la realitat que tens. Òbviament, si tinguem al front de l'Ajuntament persones dialogants i persones en les que se pugui treballar, segurament la seva actitud o la seva tasca seria una altra, seria estar governant.
Clar, però en aquest cas, la gent que tenim al front de l'Ajuntament de Vila-real, que ens diuen és que ells no han canviat, que els que han canviat han sigut la gent del col·lectiu, que són unes altres persones.
Jo crec que la deriva cap a posicionaments de... Bueno, abans ha sigut un representant d'un altre partit polític que segurament ideològicament està molt prop del que està l'actual equip de govern d'aquest ajuntament, no? He vist declaracions que m'han avergonyit, he vist a este equip de govern.
Vostè se referís al diputat nacional de Vox?
Sí, sí, sí. Jo he vist posicionaments polítics d'oposició a la pròpia política que està fent-se a nivell autonòmic per part d'aquest equip de govern. Posicionaments...
O sigui, que vostè el que pensa és que sí, el que ha canviat ha sigut el pensament d'aquest equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real, no?
Sí, no sé si és de l'equip de govern o de les persones que el... concretes, no? De persones concretes, però jo veig posicionaments ideològics que no me pareixen tan progressistes i que això, un ajuntament d'aquest tipus, un alcalde, en teoria, del Partit Socialista, s'hi dedica a fer oposició de les polítiques socials més avançades que estan fent a nivell de l'Estat, simplement per qüestions partidistes, no me pareix una persona que representa els valors del Botànic, ni inclús els valors originaris del Partit Socialista.
Maria Fajardo, bona defensa del seu senador.
Sí.
Per a vostè.
És que nosaltres, la veritat és que sempre ho hem dit així, també. Nosaltres no hem produït cap trencament en el nostre col·lectiu, simplement han canviat les cares visibles, però la gent que tenim al darrere segueix sent la mateixa. Uh-huh. És més, la gent que abans estava a lo millor en primera línia, per una qüestió simplement de voluntat o d'edat o d'ocupació, perquè ja estan jubilats de la seva feina i també volen disfrutar d'aquesta nova etapa, doncs s'ha produït aixina d'una manera natural. No considere que s'hagi produït cap trencament. De fet, nosaltres, jo personalment, i ara parlo per mi perquè estic jo així, jo me sent molt recolzada per la gent de tota la vida del meu col·lectiu, és a dir, la gent que a mi me va introduir en la política és la que està donant més suport. Aleshores, jo no puc més que estar super orgullosa.
Per cert, Maria, t'escolta, quin horari té?
Nosaltres estem tots els dimecres de 5 a 8 de la vesprada a la nostra seu. I la veritat és que les setmanes que portem fent-ho, que portem un mes a fer d'este dimecres d'esta setmana, la veritat és que jo estic molt contenta. Li ho comentava abans a Carles perquè és una iniciativa que va sorgir un poc del col·lectiu, de que teníem ganes d'obrir la seu i aprofitar-la, perquè ara en temps de pandèmia on no podem treure-li el profit que li trauríem de normal, doncs per tindre-la oberta al poble. I la veritat és que jo estic molt contenta perquè estic coneixent a molta gent que no coneixia, d'altres generacions, d'altres edats, que em conten coses molt interessants. I a més també que jo sóc una persona que per la meva feina m'encantava això, i era una cosa que des de que estic així a dedicació exclusiva trobava molt a faltar, i ara la torne a tindre d'alguna manera almenys un dia a la setmana i s'escolta activa amb persones, o sigui que molt bé, estic molt contenta.
Maria, escolta la gent, els ciutadans de Vila-real, a Carles Mulet en el Senal d'Escolten?
La veritat és que em volem fer d'escoltar, no? Perquè tenim aquest avantatge, no? de que sigui el seu grup xicotet i parlar pràcticament de tot, perquè quan estàs en un grup gran, un senador parla d'un tema concret i únicament parlaran quan parlaran d'esports, únicament parlaran quan parlaran de sanitat. Uh-huh. Nosaltres estem en un grup parlamentari que som sis, cada un d'un partit polític diferent damunt, i tenim que saber parlar de tot, no? I en els plenaris intervenim, i en un plenari intervenim 5 o 6 vegades, i com moltes vegades també tenim una significació contundent. Uh-huh. La veritat és que ens solen escoltar prou, perquè després tenen que rebatir-te, tenen que, encara que el funcionament, com tot, no? Ara els plenaris estan, l'hemicicle està uh-huh. més buit que mai, tenen uh-huh. que guardar la distància, tenen aquesta sensació, no? De que no t'escolta ningú, però veus que a poc a poc sí que t'has fet un camí, de que saben que el que vas a dir segurament o els interessarà o es tocarà un poc la fibra.
Carles Mulet, senador autonòmic, moltes gràcies per haver estat ací.
Gràcies a vosaltres.
I Maria Fajardo, portaveu del partit Compromís per Vila-real, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies per convidar-nos.
I ara una setmana més tenim amb nosaltres Santi Cortells. Bon dia, Santi.
Bon dia.
I ho anem a parlar sobre la cultura culinària. Sí, sobre la cultura culinària i de la ciutat de Vila-real, també de l'agricultura, i en concret, per què dic de l'agricultura? Pues perquè la batjoca ha sigut una de les coses que ens ha fet punt de referència, no?
Sí, i a més jo crec que ens hauríem d'haver plantejat en algun moment que fora denominació d'origen, perquè batjoca i Vila-real van bastant, bastant unides.
Sempre han anat de la mà, eh?
I a més és una paraula molt, molt pròpia d'ací, i jo crec que d'alguna manera el que volia fer en este programa és reivindicar la batjoca.
Pues, ja que parlem de la paraula, d'on ve la paraula batjoca?
És curiós, perquè té com una referència clàssica. Si heu llegit l'Odissea o la coneixeu, Ulisses en llatí, Odisseu en grec, sembla ser, diu el diccionari de Mossèn Alcover, que ve d'una ciutat italiana que s'anomena Baiae. Baiae, Baiae, Batjoca. L'oca és el que diu Alcover, que no està molt clar d'on ve, és a dir, el sufix de la paraula. I clar, i després investigant on estava esta ciutat, que està en l'antic regne de Nàpols, que era el nostre regne també, formava part de la corona nostra, doncs se veu que ve de Baios, que és una de les persones que acompanya a Ulisses, i que diu la tradició que va ser soterrat en esta ciutat. I de Baios, que forma part de Ítaca, haureu sentit la cançó de Lluís Llach, no?, que està inspirada en la poesia de Cavafis, doncs esta referència clàssica sembla ser, segons Alcobert, que és l'origen. Baios era el pilot de la nau d'Odisseu, el que pilotava la nau, que anava cap a Ítaca, i Ítaca ja sabeu que és l'ideal, eixe que volem aconseguir en la vida, no? Representa això també d'alguna manera. Així que unir Bajoca i Ítaca no m'ho havia imaginat, però perquè jo crec que és molt bonic. Ítaca, Vila-real i les Bajoques.
Podem sentir un fragment d'esta cançó?
Més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen, i quan els haureu guanyat.
Santi, per què esta cançó està lligada al que parlàvem fa una estoneta?
Sí, està lligada per això, perquè és el nom del pilot de la nau d'Odisseu, aleshores, que és una referència mitològica que entronca en la cançó de Lluís Llach, que és una poesia de Cavafis, com ja sabeu, i a part jo crec que ens fa reflexionar, no? Vila-real, d'on venim i cap a on anem, cap a on va el vaixell d'Ítaca, perquè les Bajoques ens fan pensar, al mi almenys, en els meus pares, en els meus avantpassats, uh-huh, i en la història d'esta ciutat.
I anem a la part de que els ocupa i la funció que té la bajoca. Per clar, la funció que té la bajoca és alimentar-nos. Quins plats coneixem en esta verdura tan nostra i tan de Vila-real?
Moltíssims. Primer dic els de fora, no? Uh-huh. Sabeu que la bajoca és la tavella verda de Fesols i que altres llocs on parlen valencià se li coneix com a mongetes. Passa que mongetes no acaba de ser la mateixa varietat, ja veurem, perquè la varietat nostra... quan estava jo vivint a Irlanda les vaig buscar perquè volia fer plats típics de Vila-real, uh-huh, de Vila-real, i en anglès s'anomena flat beans. És el que poc era la traducció i em va costar Déu i ajuda aconseguir-les. Bé, com a cultura culinària hem de dir també que hem perdut esta afició per la bajoca, que la FAO, que és l'Organització d'Agricultura i d'Alimentació de les Nacions Unides, diu que representa, crec que, unes 27 milions d'hectàrees arreu del món plantades d'aquest plat. Uh-huh. Aleshores, bé, en altres pobles doncs, és coneguda la varietat del ganxet, que és la blanca, la grossa. Uh-huh. Així n'hi ha unes altres varietats que ara comentaré, però com a plat, home, hem de parlar de les bajoques al tombet. I les bajoques al tombet és curiós perquè també vaig estar buscant d'on ve la paraula tombet. Uh-huh. Clar, diuen que bàsicament el que vol dir és saltejar, no? I el diccionari d'Alcobert, novament, em sorprèn, perquè el que diu és que això de que les bajoques al tombet es diguen així és que quan l'estàs fent en la olla, tu vas removent la car dins de la olla i vas, uh-huh, donant colpets així, no?, tombant-la, i així la car va baixant, la vas tombant, i sense la cullera ni la paleta, és el moviment que tu fas sacsejant en l'aire l'olla. I és així com a Vila-real jo ho he vist cuinar, per això es diu el tombet.
Sí, quan ho dius, boníssim. Clar, com a que no te veuen i a sort ràdio, tu estàs fent l'acció d'agarrar una olla per cada assa i estàs... enalçant-la per amunt i per avall, que és aquesta acció que fem així al poble de Vila-real.
Exacte.
Que també hem vist d'uns altres pobles, i això es diu el tombet.
El
que fas és pegar-li toms
exactament
dins de l'olla. No utilitzes ni una cullera res, i el que vas és pegant-li tombets, l'alces el que és de la cuina.
Exacte.
I vas pegant-li toms.
perquè la carn picada o així, jo he vist fer servir més bé llonganisses per a fer el tombet, catrocets, eh? Això tendís a baixar de l'olla, però clar, quan tu vas fent els tombets això va impregnant tot el plat i aleshores li impregna aquest sabor. Per tant,
és un plat molt elaborat,
molt.
Perquè hi ha que estar molt damunt, té molt d'amor i a més absorbís el que cada ama de casa, cada mestressa vol per a la seva família, és a dir, el que li agrada la llonganissa, llonganissa, el que li agrada el pernil, pernil, és a dir, cada un tenim un plat personalitzat de bajoques al tombet.
Exacte, sí, tots li fiquem algun ingredient, sobretot per el tema de la carn, no? Que a vegades és la carn que tens a mà o
coses. I a vegades fins i tot sense carn, eh?
Fins i tot sense carn, perquè a veure, el que significa el tombet és això, anar donant toms a l'olla,
anar donant-li carinyo
i això falli. No només es faria amb bajoques, es pot fer en típica caragolada, la salseta esta o coses així. El que sí que he de dir és que és un plat molt domèstic, és difícil trobar-lo en un restaurant, però reivindica a veure si algun restaurant de Vila-real s'anima i la gent que ens visita ve a tastar les nostres bajoques al tombet, que com digues, que és una elaboració que és molt domèstica i per tant, les bajoques són més d'estiu, el que passa és que ara com ja no se planten malauradament a Vila-real,
pues sí,
les comprem a vegades congelades o al súper en qualsevol època de l'any, però bé, que tornen les bajoques. No?
Que de ben segur les nostres tenien molt, a més estàs dient-lo i quasi tot el món en el moment que estiga la que està escoltant-nos està recordant-se d'estes bajoques al tombonet que tant hem saborejat. On es feia el mercat de la bajoca? Això és una cosa que bueno, jo recorde i ara es comencem tot el món a pensar en aquell mercat de la bajoca, en aquella plaça de la bajoca.
Sí. Bé, primer es va fer a la plaça de Colom, que està així.
I si no l'he conegut.
I si probablement no l'haurem conegut quasi ningú, però clar, això és la història del mercat, bàsicament. Després es va passar a fer-se a Sant Ferran.
Clar, a la plaça Sant Ferran, que, perdona, jo tots els de la meva generació diuen, la plaça Sant Ferran, a on? A la plaça Les Bajoques.
És que ara parlarem de la teua generació, que crec que està entre la meua i els meus pares, així a mi tant, perquè hi ha una cosa, una expressió que m'encanta.
Sí.
I després hi ha el carrer Borriol, que és el que tots diem el mercat de la bajoca, que és on està el poliesportiu Sebastià Mora, actualment. I és el mercat de la bajoca on la generació dels meus pares... A mi m'han contat mil històries d'aquest mercat, però mil històries.
M'encanta perquè dicen no sé les històries. Podes començar a contar més les històries?
A veure, doncs hi ha moltes històries. Jo li he llegit a Toni Pitarch en el blog, no? I ell contava, en els estius dels anys 70, els fills dels llauraors tenien la possibilitat de córrer darrere de conills que se criaven al corral de casa, o també teníem la possibilitat d'anar a ensacar bajoques, i m'encanta aquesta expressió, i guanyar unes perretes per convidar a les possibles nòvies. En canvi, mai vaig anar a collir-ne, i això que mon pare sempre presumia d'haver tingut gent, moltes parelles al bajocar dels gallos. I aleshores jo me'n recorde de mon pare i ma mare, que anaven a sacar bajoques per això, per a traure's uns dinerets, després anar-se'n al concert o a la discoteca al que anaren, i tota aquesta vida de Vila-real de... és que jo m'imagino els meus pares en un sac i ficant ahir les bajoques ahir dins, en aquella època d'esplendor de... En castellà s'anomena la judia verde, no?
Sí, sí.
Les bajoques així són les bajoques.
Les bajoques, sí.
Fins i tot quan parles castellà dius ese nom, no?
La paraula ensacar era algo que jo he preguntat. Jo no ho he vist. A mi m'ho han contat, lo que era ensacar les bajoques. I també m'han contat que normalment eren les persones que estaven estudiant, fins i tot les que estudiaven fora, que en estiu venien, i lo que feien és que, inclús m'han arribat a dir que en lo que traien, se compraven un polo bombó i el de més, o sigui, m'han contat històries d'estes de... I també m'han parlat d'una figura que jo no sé si algú se recordarà, i era de José María el Pesaor. Este senyor era el que al final determinava la quantitat de bajoques que havien arribat a eixe mercat i s'havien comercialitzat, eh?
Sí, és perquè, no sé com, però d'alguna manera es fixava el preu de la bajoca si hi havia la real. Mira si era important, l'època daurada de la bajoca va ser entre els anys 50 i finals dels 70. Després ja va anar caent.
El que no entenc, el que no comprenc és com Clar, a lo millor aquesta generació d'estudiants que anaven a sacar la bajoca ja no van ser els que van continuar plantant-la. Per això ens vam quedar sense esta meravellosa bajoca que teníem, no?
Jo crec que ha faltat, en algun moment, deu haver faltat una reivindicació. Hi ha hagut intents, i en els últims anys jo els he vist en diverses regidories, de ressuscitar la bajoca, no? Perquè igual que quan parlem de la carxofa, a quina població ho associem?
Evidentment, mon anem enseguida a Benicarló.
A Benicarló, no? O les cireres...
Sí. És que és com que si cada uf fora el... que d'alguna manera donava ese lloc adequat per a tindre ese producte de la terra.
Dient que quan van començar a fer fàbriques a ser a Vila-real, això afectava la contaminació a les bajoques, uh-huh. I per això no creixien bé. Ara, jo fa poc vaig plantar bajocar per provar i vaig ser la mar de bé. Jo crec que devia referir-se més a que absorbia molta contaminació o una cosa així, perquè el bajocar creix perfectament així, vull dir, si el planteu.
Jo penso que el que va passar és que van hi haure un tall generacional i ens vam quedar sense aquest producte com... Borràs, ara també estem en l'impàs este de la taronja, de la clemenules, de poder seguir mantenint en esta província esta magnífica taronja, i correm el mateix perill. Cuidao, advertim, el que no recorda la història té el pecat de tornar-la a repetir, no?
Sí, però jo crec que ha quedat impregnada la cultura, i la cultura culinària especialment, perquè hem dit un plat que és el plat estàndard, vull dir, bajoques al Tombet i Vila-real van una miqueta associades, però hi ha moltíssims plats així en bajoques. Jo crec que els oients que s'escolten es diran, s'ha deixat això i allò, i jo a casa faig, perquè encara que les bajoques ja normalment no es planten si no és algú per afició, sí que ha quedat en la cultura culinària. I ja dic, jo crec que tot és qüestió de plantejar-se o no, i si en aquell moment s'haguera fet una denominació d'origen, doncs possiblement haguera sigut Vila-real la reina de les bajoques.
I tant, frases típiques tenim.
Sí, mira, a poc que tinc la bajoca al foc. Això jo m'abuela la dia. Ves a poc que tinc la bajoca al foc. És a dir, no vaig tan ràpid, dime-ho o explica-me-ho més lent, que no t'entenc si parles ràpid, o no t'acceleres, és una manera de dir no t'acceleres, agafa les coses en calma. I clar, la bajoca, acabem de dir com es cuinava, doncs a poc que tinc la bajoca al foc.
Bonica, molt bonica aquesta frase.
Aquesta és molt bonica i a Vila-real.
És més, hauríem d'utilitzar-la, Sí. Tenim que fer un compromís i utilitzar aquesta frase.
Sí, sí.
O aquesta dita, que és més, és una dita nostra,
sí,
no?
Sí, perquè jo no me la havia cuinat bajoques, ma abuela, però me la dia i me la imaginava en una olla cuinant bajoques en calma. Al Tombet.
Sí.
Hi ha una altra que també la coneixeràs, que és ser un bajoca.
Mira,
eres un bajoca.
Clar, ixa me l'havia guardat per al final. Saps? Si vols, bueno, ser un bajoca, què és?
Ser un bajoca, com ho diria? No, ser una miqueta embobet. Tindre poc de seny, poca... estar poc centrat.
Sí, com a que la bajoca li feia falta posar-li ingredients perquè al final tinguera aquest sabor, quan ella mateixa té aquest propi sabor. I jo quan vam comentar de parlar de la bajoca, que me va entusiasmar, és una cosa que m'enxissa, jo anava a dir, quan algú li diguen este és un bajoca, té que sentir-se satisfet, perquè cuidao lo que significa la bajoca per a nosaltres, Us digueré, jo ara me sentiré, si a mi diuen eres una bajoca, jo me sentiré totalment satisfeta,
Sí, encara que se suposa que és una frase que és negativa, no? Perquè és això, persona de poc de seny, poc centrat.
Però després de lo que hem estat explicant, sí. Així, sobretot dels orígens de la paraula, és dir, és quasi com un piropo, no? Que te diguen
ara mateix,
que tu eres un bajoca.
Ara mateix, sí.
Mira, el meu home no és d'ací del poble i ell, quan fem paella, me pregunta si no posa bajoques, que per què no n'he posat.
Exacte.
O sigui que cuidao.
Han d'estar ahí dins, sí o sí. Sí. L'altre, evidentment, guanyar-se les bajoques. T'has de guanyar les bajoques, no? No sé, crec que aquesta expressió també es fa en altres verdures, però en valencià diem guanyar-se les bajoques. Si te guanyes les bajoques és de dir que treballes per a poder menjar i que treballes dur, no? Treballar dur és guanyar-se les bajoques. I l'última, ara que ve la decoració de Nadal, jo fa temps que no l'he sentida, però l'he sentida, és ser com un campanar de bajoques. Quan una cosa està massa adornada, o està més adornada del que, com molt barroca, això és com un campanar de bajoques. Que mira, jo m'imagino les bajoques damunt d'un campanar i no ho veig, però es diu així, quan t'has passat en la decoració.
Jo, per exemple, quan m'ho has dit, he pensat en el campanar d'ací de l'Ajuntament de Vila-real, tot ple de llums, tot decorat, però en més d'això, en bajoques, és dir. Sí que és de veres que quan una persona està o algo està sobrecarregat, és un campanar de bajoques. Veuràs, Santi, ens haver agradat que ens contaren algú anècdotes sobre què els passaven al mercat de les bajoques. Però si te pareix, és algo que podem deixar en este programa que anem a fer, perquè la gent s'anime en les xarxes i que ens diga alguna anècdota que els ha passat quan estaven anant a ensacar al mercat de les bajoques.
Sí, perquè és una cosa que jo no ho he viscut, però els meus pares m'ho han contat més d'una vegada i la generació pròxima a la dels meus pares doncs tindrà mil històries, estic segur, n'hi ha mil històries.
I donat compte, si els haurem donat la possibilitat als estudiants que tenim avui en dia de, en estiu, poder guanyar-se i se sobresou, i ser únic sou que podien arribar a tindre per anar a sacar bajoques.
Sí, sí. Doncs,
Dona compte que el que sempre diem, cuidao en el futur, perquè no està bé truncar-lo.
No, no. Està sempre segur d'una terra d'oportunitats, una terra de gent treballadora, i la història de les bajoques és una més que demostra que és així. Així que no, hem d'intentar no perdre aquestes coses.
Santi, t'imagines que enguany poguerem penjar o adornar en l'arbre de Nadal encara que fora una bajoca?
Jo, mira, pues seria una cosa reivindicativa de Vila-real, ficar una bajoca a l'arbre.
Claro, podríem posar-li una bajoca a l'arbre de Nadal,
sí,
i fer-li una foto i pujar-la a la xarxa per la bajoca de Vila-real, no?
Exacte, com a memòria i com a sentiment nostre a Vila-real en profund, doncs sí, penseu una bajoca a l'arbre de Nadal i este any que està sent tan difícil per a tantes famílies, doncs a veure si ens recordem de la nostra història de superació.
Els nostres arrels, claro. I una altra de les coses que podíem fer és un plat, un desplatx de Nadal, d'estos Nadals que siga bajoques al tombonet.
Exacte. Encara que és més d'estiu, però com a record, no? També, sí. Plats de bajoques.
La pròxima setmana, que parlarem d'un altre tema, sobretot, segur que tan apassionants com este, recordarem lo de la bajoca en l'arbre de Nadal i en el menú que se facin bajoques al tombonet i volem fotos,
sí,
d'estes mestresses, d'estes dones que saben el que és tindre amor per els seus i que ens envie fotos, no?
O fes una escampada un dia així de bajoques en la taula de la ràdio, que és bueno, que també compliu amb les tradicions,
amb les tradicions de Vila-real. T'agarré la paraula. Santi Cortells, encantadíssima de que m'hagis vingut a parlar avui de la bajoca i això, pues mira, nosaltres tots dos som un parell de bajoques.
Pues sí, una miqueta, per què no?
Bon dia, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ben present, no aturar-vos.
Cançó que acaba d'estrenar Estopa, els deixem a tots
Estopa i Amaral, bueno, que la vale. Que està sonant també que parla, o sigui, canta Amaral,
Bueno, Estopa i Amaral, l'última cançó d'Estopa, els deixem fins dilluns a les 12 del migdia, no, Maria?
Sí, més i millor com sempre, no? Que nosaltres no fem pont.
Fins dilluns, i ara entren els nostres companys d'esports, Javi Mata i Víctor Rubio.
Ese momento es perfecto, se activa el sexto sentido. Si ves que no te contesto, es que estoy solo conmigo. Salir del camino recto, soñar sin estar dormido. Echar la siesta en un sueño y despertarme conmigo.